Dia passat no acaba la lectura del llibre primer. Avui ha vingut el doctor Àlex Sánchez. Àlex Sánchez és doctor en Història per la Universitat de Barcelona, Premi Extraordinari de Doctorat. És professor titular de la Universitat de Barcelona, especialista en Història Industrial, de l'Empresa i de la Tecnologia. Les seves línies de recerca, sobretot, estan a la Revolució Industrial Catalana a finals del segle XIX i el XX, a tot el que és la indústria tèxtil. Ha publicat dos llibres, Protecció i Ordre i Llibertat, Pensament Polític i Econòmic de la Casa de les Fàbriques de Barcelona i Modernitat, Ambició i Conflicte, Barcelona 1888 al 1929, Modernitat, Ambició i Conflictes, i ha publicat desenes de capítols, trossos de llibres, articles al voltant de la Revolució Industrial. Avui ens farà una conferència per situar l'entorn d'Adam Smith i el títol és Per què es produïa a Anglaterra la Revolució Industrial. Sí, doncs?
Moltes gràcies per la presentació. No sabia que teníeu aquest accés directe al control del currículum, si ho sabeu, però està molt bé, sembla estupendo. I sobretot doncs, agraïu-vos la possibilitat d'estar aquí aquesta estona i compartir amb vosaltres doncs, una mica una reflexió, un debat, un diàleg entorn al tema. No d'Adam Smith, perquè d'Adam Smith els especialistes són vosaltres i per tant jo fa molts anys que vaig llegir el llibre, no me'n recordo pràcticament de res i no és el tema que jo he vingut aquí a discutir amb vosaltres. Si surten coses entorn al personatge perfecte i cap problema, ja ho farem. Però el que sí que m'havia demanat en Bernat, al qual li agraeixo molt l'invitació, és lògicament parlar una mica entorn al que seria el context històric econòmic d'Adam Smith. I per tant això ens porta a parlar de l'Anglaterra del segle XVIII. I si parlem de l'Anglaterra del segle XVIII, evidentment hem de parlar d'un fet fonamental o capdalt, no solament de la història econòmica d'Anglaterra, sinó de la història econòmica i de la història sense adjectius a nivell internacional, que és la Revolució Industrial. I aquí és quan comencen d'alguna manera a situar-se una mica les paradoxes, algunes de les paradoxes que jo us volia plantejar en aquesta sessió de discussió, i que tenen que veure amb el personatge d'Adam Smith i altres personatges importants, que són els economistes clàssics, en definitiva, com podrien ser Robert Malthus o David Ricardo, al mateix temps, John Stuart Mill ja quedaria una mica més endavant, però sí aquests tres que són els centrals, són el cor, és el nucli dur de l'economia clàssica i de l'economia en general, l'economia liberal, i que són algunes paradoxes, repeteixo, que sorgeixen entorn a aquests personatges quan viuen i si van ser o no van ser conscients del fenomen que estava començant justament amb l'Anglaterra d'aquest temps, que era l'inici de la Revolució Industrial. Aleshores, jo faria una pregunta de sortida. La pregunta és, per què els economistes clàssics no van ser capaços de veure en el moment en el qual estaven visquent i a més publicar les seves obres fonamentals els canvis que estaven passant al seu voltant i que conformen el que coneixem com la Revolució Industrial? Perquè la paradoxa que us volia dir és justament aquesta. És a dir, Adam Smith, La riqueza de las naciones, 1776. Cinema, el primer ensayo sobre la població de Robert Malthus, estem parlant de 1794, si no m'equivoco malament amb la seva primera edició. Cinema parlat dels principis de Ricardo, estem parlant de 1806, 1807, una cosa així. No, 1804, em sembla que és. És a dir, estem parlant justament amb el moment en el qual ja ha començat la revolució industrial com a tal, ja el canvi tecnològic té una certa presència i en definitiva no sé si es començaven a veure, però moltes vegades els contemporanis són poc conscients dels canvis que succeeixen al seu voltant, però sí com a mínim personatges d'aquest fust intel·lectual, d'aquesta curiositat intel·lectual, personatges que a més evidentment coneixien perfectament l'economia de les societats amb les quals s'havien nascut i s'havien desenvolupat i les històriques prèvies anteriors, sembla difícil veure o sembla difícil pensar que no es donessin compte de que alguna cosa estava passant o que no fossin capaços de definir aquesta cosa. Per què passa això? És a dir, per què els economistes clàssics no van ser capaços d'entendre els canvis que estaven passant? I els canvis que estaven passant, si els representéssim gràficament, d'una manera molt senzilla, a través d'un element fonamental també de l'obra d'Adam Smith, que és la renta per capita, el producte interior brut, o el producte interior brut per capita, el que ho tindríem a llarg termini és això. Una gràfica en la qual veieu que tant si parlem del PIB com del PIB per capita, entre l'any 0, per dir-ho així, i l'any 1750, la línia és una línia pràcticament horitzontal. I a partir d'aquell moment, de 1750 en endavant, 1760, si voleu, la línia és una línia pràcticament vertical. D'acord? Aquí està passant alguna cosa fonamental. perquè això significa el canvi radical de les societats preindustrials a les modernes societats industrials. El que està passant a partir d'aquest moment és el que conforma el món al qual vivim ara, és a dir, on s'ha iniciat això que és, diguem-ne, l'economia i la societat industrial moderna. I on se situen ells vitalment i on se situen intel·lectualment quan publiquen? Pues justament aquí, és a dir, en aquest petit període amb el qual la curva fa precisament el punt d'inflexió. Això no ho han sabut veure. Per què? Què és el que ha passat? Perquè no tenien prou capacitat intel·lectual? En absolut. Perquè no coneixien els mecanismes de funcionament de l'economia? En absolut, els coneixien perfectament. I a més estan plasmats aquí, els esteu estudiant, i ja, si aneu a Malthus o a Ricardo, amb altres aspectes, és tant o més interessant que llegir inclús Adam Smith. El tema és que, d'alguna manera, ells estaven reflexant amb les seves obres tot el món amb el qual ells havien estudiat i el món anterior amb el qual ells estaven publicant. És a dir, venien a reflexar tot aquest món tradicional que justament s'estava acabant en aquells moments. Aquest és el món que ells coneixien, aquest és el món que ells havien estudiat. I a pesar que en molts casos, i especialment Adam Smith, introdueixen tota una sèrie d'elements novedosos, que inclús es podria parlar de que el llibre d'Adam Smith és una mena així com de primer assaig de la modernització econòmica, no? Perquè introdueix una sèrie d'elements que són els que vindrien a explicar per què dintre de societats i economies tradicionals hi ha capacitat de creixement econòmic. I perquè dintre d'aquestes societats i aquest creixement econòmic està vinculat a factors com podrien ser doncs, des de la innovació, a doncs, tota una sèrie d'elements d'iniciativa, etcètera, etcètera, per part d'agents econòmics nous que serien els empresaris vinculats a noves activitats no estrictament agrícoles sinó comercials o manufactureres, tot això que està present en la seva obra, de totes maneres no són capaços d'entendre que aquest món està canviant radicalment. Ells valoren l'economia del seu temps, i la història d'aquesta economia des del segle XVI, per dir-ho així, des de mitjans del XVI com a mínim fins a finals del segle XVIII, entenen això, analitzen els mecanismes del creixement d'aquesta economia, però arriben a una conclusió. L'analitzen o arriben a una conclusió a partir del tipus d'anàlisi que fan, i el tipus d'anàlisi que fan és amb els paràmetres de les economies tradicionals, de lo que ha funcionat i com ha funcionat. Això ho coneixen perfectament. I aleshores arriben a la conclusió de que amb aquestes economies tradicionals, fonamentalment agrícoles, tenen capacitat de creixement, aquesta capacitat de creixement té un límit, per sobre del qual és molt difícil que l'economia pugui créixer. És a dir, el que ells no poden contemplar perquè no tenen les eines en aquell moment o no van saber desenvolupar les eines adequades d'anàlisi és la possibilitat del concepte de creixement econòmic sostingut. Aquest creixement econòmic amb el qual és ja, per dir-ho així, el creixement es basa en elements que no són la terra, sinó que són altres factors de producció que intervenen, que són factors de producció il·limitats, entre cometes, i aquests factors il·limitats permeten que el creixement pugui ser sostingut, pugui ser un creixement exponencial. Ells, pel contrari, tenien una idea d'una societat amb la qual la possibilitat de creixement era possible, però aquest creixement sempre arribava a un sostre, sempre arribava a un moment, a un límit, per sobre del qual difícilment podria passar. I, per tant, arribaven a la conclusió que aquest tipus d'economia era una economia, per dir-ho així, cíclica. És a dir, que funciona com un cicle. Fase A, sostre, fase B. Això reflexa perfectament molt més que Smith, Thomas Malthus, amb l'assaig sobre la població, quan analitza el que era la relació població-recursos i considera que la relació població-recursos és un element fonamental de la dinàmica de les economies tradicionals o preindustrials. El terme l'utilitzaré indistintament. El que ells coneixen, el que ells analitzen, el que ells veuen i on profunditzen enormement és justament amb les característiques d'aquesta economia tradicional. I és això el que els porta a pensar, repeteixo, que és impossible passar més enllà i que existeixi un canvi de paradigma que permeti un creixement sostingut a llarg termini. Quines són les tres característiques, abans d'entrar a la segona pregunta que jo em volia fer, quines són les tres característiques bàsiques de les economies preindustrials que són les que d'alguna manera els condicionen amb el seu model d'anàlisi? La primera és que es tracta d'economies de base orgànica. Jo no sé si coneixeu el concepte d'economia de base orgànica d'Anthony Reilly, però és un concepte amb el qual el que ens ve a dir és que tot el que es pot produir amb aquest tipus d'economia, siguin aliments, siguin primeres matèries, tot prové de la terra. Tot és, d'alguna manera, d'origen orgànic. Clar, una economia de base orgànica és una economia que té limitacions evidents. Si tot prové de la terra, estem parlant de recursos finits. No de recursos finits perquè la terra no es pugui regenerar i pugui continuar produint, sinó perquè aquesta producció, més enllà de determinats límits, no la podem portar mai. Què significa això? Que amb aquest tipus d'economia, que és fonamentalment agrícola, Aquesta economia funciona sota una llei, que és la llei denominada de rendiments decreixents, que és una altra de les grans aportacions dels economistes clàssics, i en aquest cas, fonamentalment, de David Ricardo. Però molts precedents del que seria la teoria dels rendiments decreixents la podem perfectament trobar amb Adam Smith i també amb Malthus. És a dir, ells introdueixen elements d'aquesta teoria, finalment Ricardo, una mica més tard, acabarà donant-li la forma científica de la famosa teoria de rendiments decreixents, que diu una cosa molt simple: a mesura que augmenta la superfície controlada, el rendiment de la terra cada vegada és menor. I el ser cada vegada arriba un moment en el qual continuar ampliant la superfície controlada no té cap sentit. Per què? Perquè arribaríem a la producció zero. Per treballar més terra es necessita afegir quantitats cada vegada més creixents dels dos factors bàsics de producció, capital i treball. I això significa que a mesura que avancem amb la superfície conreuada, cada vegada el preu del capital i el preu del treball serà més car, per un rendiment que serà més baix. Per tant, arribarà un moment en el qual aquestes persones que tenen que fer sobreesforç, sigui econòmic amb el sentit capital, sigui personal amb el sentit treball, arribarà un moment que s'ho planteja i diran: no, per què? No té cap sentit, perquè si no tenim rendiment del nostre esforç, no podem continuar treballant. Això es basa fonamentalment en un factor, és a dir, sempre hi ha l'element que quan un conreu a la terra, i la terra és la base de l'economia d'una societat, evidentment aquesta terra sempre normalment es comença a conreuar en aquelles terres que són més fèrtils i que donen més producció, i evidentment les que es deixen sense conreuar són les menys fèrtils. Per tant, a mesura que augmenta la població i necessites més aliments, tens que conreuar més terra. Estem parlant, recordeu-ho, suposo que donem per cas, que estem amb economies de caràcter, agricultures de caràcter extensiu, que creixen per extensió, que creixen sempre augmentant la superfície conreuada. Per tant, augmentant la superfície conreuada, hem de cada vegada afegir a la producció terres de menor qualitat. La robarem al bosc, la trobarem al guaret, trobarem marismes i les dessecarem i les posarem en marxa, però normalment aquestes terres, cada vegada el rendiment de les mateixes serà menor, perquè les dotacions de factors que els aplicarem seran menors. Inclús per un element, encara si voleu, molt més simple, que seria el factor de si tu tens un augment de la població, tens que augmentar la superfície conreuada, poses aquestes noves terres que abans estaven en guaret o que no es conreuaven simplement amb ús, què significa? A què es dedicaven aquestes terres? Aquestes terres normalment es dedicaven a la cria del bestiar. Era el complement fonamental de les dietes. Per tant, si tu li treus al bestiar una part important de la terra on s'alimentava, significa que tindràs menys bestiar. Si a sobre pes la quantitat de bestiar que tu necessitaves, diguem-ne, per el desenvolupament normal de la teva activitat, el perd de bestiar, perds fems. Perds la possibilitat dels adobs. I si perds la possibilitat dels adobs, què significa? Que a mesura que tinguis més terra amb menys adobs, aquella terra serà menys productiva, el rendiment serà menor. Per tant, inclús per aquesta via tan simple, el rendiment finalment de les terres, a partir d'aquest principi, és un rendiment decreixent. Per tant, primer element que condicionarà les possibilitats de creixement de la producció agrícola, que els rendiments seran decreixents en una agricultura d'aquest tipus, amb una tecnologia donada i amb unes característiques que són les de creixement extensiu. I el segon element quin és? El segon element és el bàsic, és la gran aportació de Robert Malthus. O sigui, aquesta primera la de Ricardo, la segona, o al revés, m'ha d'igual, no és primera i segona per ordre, sinó que estan les dues lligades, és la relació població-recursos. La famosa teoria de Malthus, de que la població creix en proporció geomètrica, els recursos creixen en proporció aritmètica. Si penseu un moment en aquesta relació de creixement aritmètica i geomètrica, significa que si els aliments estan creixent així, la població està creixent així. Per tant, el gap, el diferencial entre tots dos, augmentarà constantment. A mesura que augmenti la població, els aliments cada vegada no podran aguantar aquesta població en creixement, tindrem aquest problema que és la relació població-recursos. Això està molt amb Adam Smith. Adam Smith és dels primers que diu: escolti, todo sale de la tierra, i totes les altres activitats estan basades en la producció agrícola i en la possibilitat d'augmentar la productivitat agrícola. I sense això, l'altre no existiria. No existiria ni comerç ni manufactura. Per tant, des d'aquesta perspectiva, i ell mateix diu, però clar, la terra és l'element fonamental que permet mantindre la població. Si la terra no aguanta el ritme de creixement de la població, perquè aquest és superior, això ens portarà a les famoses crisis demogràfiques d'antic règim, a les crisis de mortalitat, i tindrem ja el desastre econòmic. Això és el que explicaria aquest creixement cíclic. La fase A, quan es produiria? Pues quan la relació població-recursos és idònia. Hi ha prou aliments per alimentar una població en creixement. I ells mateixos, Malthus, que era un reverendo, o Adam Smith, tots ells deien perfectament clar, seria a mesura que la gent viu bé, té una tendència a procrear. Per què? Perquè el vici és un element present en totes les societats, i això no ho podem treure mai. Però al contrari, quan les famílies, les parelles tinguin un problema econòmic seriós, que significa que no hi ha aliments suficients per alimentar la família, això acabarà provocant una crisi demogràfica perquè començaran a moure's, a morir, perdó, els elements més febles de la unitat familiar, i això, en funció de la poca disponibilitat d'aliments que vagi decreixent, això implicarà, evidentment, un problema molt greu. Fase B, amb el moment en el qual l'equilibri població-recursos es trenqui, començarà una caiguda pronunciada, que serà la fase B del cicle, és a dir, la crisi econòmica d'antic règim. Això és el mecanisme fonamental de les economies tradicionals. Aquesta és l'economia amb la qual neix i creix i escriu Adam Smith, i escriu Malthus, i escriu Ricardo, és la que coneixen, és la que analitzen, i és la que ens ha dit com funciona perfectament aquesta economia sense cap problema. I el que van pensar era que justament actuant aquestes dues lleis, població i recursos, més amb una economia, repeteixo, de caràcter orgànic, més el que seria la llei de rendiments decreixents, que això sempre tenia un sostre que no es podria passar. I és que aquesta és la resposta fonamental a la pregunta que es feia al principi de per què no van ser capaços de veure allò que semblava que al seu voltant començava a fer-se. Per tant, volia dir, home, però a vegades és difícil veure els canvis en el seu moment inicial, d'acord? Però estem parlant de persones que tenien elements de judici, capacitat intel·lectual de sobres per haver-se donat compte de que, a veure, que un paisano de Glasgow com Adam Smith, que es llamava James Watt, acabava d'inventar la màquina de vapor, que hi havia fàbriques que funcionaven amb una màquina raríssima que els deien engines i que feien un soroll tremendo i que no sabien exactament com funcionaven, però que eren, però que tot això estava començant a funcionar. Per tant, ara ja crec que després de veure una mica el per què i situar el personatge dintre del que seria el seu camp lògic d'anàlisi, ara sí anem una mica a respondre a la pregunta que ens fèiem o el tema que d'alguna manera gira o torna al qual gira la xerrada, que és per què es va produir la revolució industrial a Gran Bretanya i per què es va produir al segle XVIII. Un, amb la perspectiva del temps, estem ja 200 i pico anys després, diu, home, potser s'ha dit, no? Anglaterra, d'on de si no, si va produir la revolució industrial? Bueno, jo es podria dir, home, a veure, si fem determinat, depèn de com comparem, si comparem Anglaterra doncs amb Espanya, amb l'Espanya d'aquest moment, doncs diria, segur, Anglaterra, tenia moltes avantatges, ja les veurem. I si diem, bueno, si comparem amb qualsevol, amb França mateix, bueno, aquí ja podria dir, amb alguns elements, cuidado, perquè França era un país molt potent, demogràficament més potent, un país amb un nivell de coneixement científic més important que el d'Anglaterra, bueno, podríem tindre alguns elements que ja diríem, pues és possible que a França hi haguessin condicions per això. Després diríem, no, però a veure, políticament no era el mateix que Anglaterra, el famós binomi liberalisme-parlamentarisme anglès no està funcionant a França, a França està funcionant absolutisme i mercantilisme, per tant això probablement sí que és un element que ens ajudaria a entendre diferències. Però bueno, i si jo us dic Holanda? I ho dic Holanda perquè el senyor Jaure Smith, que com heu suposo ja heu comprovat, és un gran admirador dels Països Baixos i especialment d'Holanda en aquell moment, i és una de les persones que diu Holanda, ell i molts altres, i la història i la geografia ho ha confirmat, l'Holanda del segle XVIII, perdó, l'Holanda del segle XVII és el país més important, més ric econòmicament del món, de llarg. Una qualsevol comparació entre Gran Bretanya o Anglaterra i Holanda del segle XVII, totes elles, crec potser del final del XVII i principis del XVIII, totes elles són favorables a Holanda de llarg. És la primera potència econòmica del món en aquests moments, sense cap problema. Ui, bueno, el del món, posem entre cometes. Probablement la primera potència del món en aquest moment serà la Xina. Però com nosaltres, de la nostra perspectiva, la Xina normalment sempre la deixem allà, i com després la Xina ha tingut una trajectòria decadent durant els segles XVIII, però sobretot XIX i XX, i finalment la gran divergència, el gran debat historiogràfic que hi ha en els últims anys entre, bueno, per què els asiàtics, que eren, diguem-ne, els més avançats tecnològica i econòmicament del món, han caigut amb una barrera fortíssima fins a col·locar-se en economies subdesenvolupades contemporàniament, i pel contrari, aquells que anaven subdesenvolupats al segle XVII i XVIII han, a través de la revolució industrial, convertir-se en les grans potències, els països rics del món durant el XIX i XX, i aquí, evidentment, la revolució industrial té un element fonamental. Jo, per tant, no comparo amb Xina, però comparo amb Europa, amb països propers, i clar, tots els números apuntaven cap a Holanda. Bueno, anem a veure si realment tots els números apuntaven cap a Holanda o no, i això és una mica el que voldria discutir amb vosaltres avui, és a dir, per què Gran Bretanya es va produir. Quan un analitza les causes d'un fenomen tan gros com aquest, no pots mai anar a buscar una causa única. Normalment, quan un parla de revolució industrial, l'associa amb un element, canvi tecnològic. Canvi tecnològic com a element fonamental que explicaria el per què apareix la revolució industrial. Canvi tecnològic és un canvi, sens dubte, és un factor necessari, però no suficient. Perquè, entre altres coses, en aquests moments a Europa, des del punt de vista, repeteixo, de qualitat i desenvolupament científic, França i probablement algunes zones d'Alemanya estaven per sobre de Gran Bretanya, clarament. Ara, Gran Bretanya tenia uns altres avantatges que ara veurem a l'hora de transformar ciència en tecnologia. I la revolució industrial té més a veure amb la tecnologia que amb la ciència, amb aquests estadis inicials, com ara veurem. Per tant, causa única no tenim. Conjunt de causes, sí. De quin tipus? Bueno, també tradicionalment s'ha dit les causes fonamentals d'un fenomen com aquest, la revolució industrial, que és un fenomen eminentment econòmic, són causes econòmiques i tecnològiques. Jo us diria, i no solament, i també socials i polítiques. I polítiques molt important, de forma molt destacada en el cas de Gran Bretanya, com intentaré demostrar-ho després. Però comencem per les econòmiques. Dins del conjunt de les causes econòmiques, la pregunta a fer-se és en què tenia Gran Bretanya avantatge, especialment sobre Holanda. I si podem desxifrar quines són els avantatges sobre Holanda, podem situar perfectament les claus de l'èxit britànic en aquests moments. Les avantatges econòmiques les podem trobar des de les dues bandes, de l'oferta, des de la banda de l'oferta i des de la banda de la demanda. Si analitzem avantatges del costat de l'oferta, hi ha una que és molt evident i que probablement es situaria com a causa molt determinant, no únicament, però molt determinant, que són la disponibilitat de recursos naturals. La disponibilitat de recursos naturals en un fenomen de canvi tecnològic i econòmic com és la revolució industrial és determinat. Què significa això? Això significa carbó, el combustible bàsic per anar a fer o per anar a moure o per anar a fer anar, en definitiva, la maquinària, la nova maquinària. Aquí Gran Bretanya sí que té un avantatge sobre qualsevol altre país continental, especialment sobre Holanda. Bueno, si haguéssim Bèlgica, no, però Bèlgica vindrà una mica més tard, aprofitarà la tecnologia britànica per desenvolupar la seva gran capacitat de generar carbó, de produir carbó. Si parléssim del RUT, segurament també, però tindrà que esperar pràcticament el 19, perquè la tecnologia no permetia explotar adequadament el tipus de mines que hi havia al RUT. Si parlem del nord de França, doncs també és la mateixa veta que d'alguna manera va del nord de França a Bèlgica i fins al sud d'Alemanya o al oest d'Alemanya, i bueno, estaríem en una situació semblant. Però respecte a Holanda, el domini britànic amb la disponibilitat de carbó barat, fàcil d'explotar, és absoluta i total. Els holandesos tenien una cosa que es deia turba, o torba, en català. Era també d'origen, evidentment, vegetal, però la seva capacitat calorífica era infinitament inferior, molt inferior a la del carbó britànic. Per tant, des d'aquesta perspectiva de la disponibilitat d'un combustible que és estratègic per al desenvolupament del fenomen que serà la revolució industrial, la Bretanya tenia un avantatge enorme. Penseu dues coses. La primera, si la revolució industrial s'hagués tingut que fer utilitzant els combustibles tradicionals, que és el carbó vegetal, fonamentalment, que és la fusta, carbó vegetal o la fusta, això hauria implicat, amb uns càlculs que s'han fet més o menys, que aproximadament cap a l'any 1800, per poder fer anar les màquines, és a dir, la producció industrial que hi havia ja en aquells moments funcionant a Gran Bretanya, es necessitava una superfície de bosc que era el 93% de tota Gran Bretanya. És a dir, tota Gran Bretanya tenia que ser un bosc que haguessin tingut que desforestar en aquells moments per poder generar l'energia que necessitava això. 20 anys després, el 1820, ja es necessitava una Anglaterra i mitja, una Gran Bretanya i mitja. I 50 anys després necessitaven 3 Gran Bretanyes per poder alimentar aquest procés. És a dir, si no haguessin disposat de carbó mineral, la revolució industrial no hagués avançat gens ni mica. I això implica l'altre canvi fonamental que està associat a la revolució industrial, que és que la revolució industrial és un altre sistema energètic totalment diferent, és un paradigma energètic totalment diferent de l'anterior, del tradicional, d'aquell que estudiava Smith i companyia, que era el d'economia orgànica. L'economia de base orgànica, la revolució industrial no l'hagués pogut generar. Per poder-se generar tenia que aparèixer un nou tipus d'economia, que era l'economia de base inorgànica, l'economia de base mineral. I això es basava fonamentalment sobre els minerals. Minerals que són finits o infinits? Pues, clar, des de la nostra perspectiva actual diríem, a veure, el carbó se'ns ha esgotat pràcticament, del petroli mira el que ens està passant i cap on anem, quin desastre. És a dir, aquestes són energies finites, no renovables, que se'n diu. Però clar, situeu-vos en el context de l'època. Ara estem parlant d'energies no renovables i tenim un problema energètic i tenim que buscar alternatives i tenim tota la discussió sobre quines seran aquestes alternatives, etcètera, etcètera, sobre les energies renovables, però van deixar aquest debat a finals del segle XVIII, durant tota la primera meitat del segle XIX, no tenia cap sentit. Entre altres coses, per què? Perquè en aquells moments tot el que es coneixia sobre la disponibilitat de mines de carbó apuntava que l'oferta de carbó era infinita.
Sempre se sabia que això tenia que acabar. Però en relació a la necessitat d'energia i a l'oferta d'energia a través del carbó existent, la relació era de, per dir-ho així, d'infinitat. És a dir, hi havia carbó suficient per tirar endavant tota la producció del segle XIX sense cap problema, com així ha estat històricament, com així va ser i durant bona part del segle XX. Els problemes energètics els estem començant a patir des del 73 cap aquí, per dir-ho així. I, bueno, i encara doncs, bueno, hi ha gent inclús que ho sabeu perfectament que diu que, bueno, que tot això és un debat, això de l'ecologia, que jo tinc un primo, que no sé què, i que, bueno, que, en fi, que, va, no entrem en aquest debat, clarament. Però en definitiva aquest és un element molt important que explicaria una de les avantatges claus de Gran Bretanya respecte a Holanda. Però també hi ha un altre element que és bàsic amb la revolució industrial i que moltes vegades no es té en compte, però que s'ha de tindre molt en compte. Quines són les dues grans indústries protagonistes de la revolució industrial? La indústria del ferro, d'acord, però sobretot la indústria tèxtil, especialment la indústria del cotó, la protagonista del canvi tecnològic. Clar, el cotó, la indústria del cotó es basa sobre una fibra, la fibra del cotó. I la fibra del cotó, d'on ve? No es pot produir a Europa perquè el clima no ho permet. Per tant, és una fibra que hi ha hagut que anar a buscar-la a climes càlids on la planta del cotó es podia desenvolupar adequadament. I això ens situava en dos marcs, fora d'Europa tots dos. Per una banda, bueno, a veure, a Espanya, a Ibiza lo intentamos y en Motril también. No, no, però fin, poqueta cosa, per res. Però hi havia que anar-la a buscar o a Egipte, o havia que anar-la a buscar a Amèrica, que Amèrica és on realment es va demostrar que el clima i les característiques de la Terra oferien el lloc adequat per a aquest tipus de producció. Clar, penseu per un moment, si aquesta indústria del cotó, que és la protagonista de la revolució industrial de Gran Bretanya, s'hagués tingut que desenvolupar a partir de la primera matèria produïda a Gran Bretanya per les terres britàniques. Això hauria significat que en una economia de base orgànica s'hagués afegit a tots els usos habituals de la terra per fabricar tot tipus d'aliments, etc., etc., s'hagués tingut que afegir la pressió també de produir una matèria prima fonamental en quantitats astronòmiques per poder alimentar la indústria tèxtil del cotó. Hauria sigut un problema. Però clar, aquestes són produccions substitutives, és a dir, o fas una cosa o fas una altra, però les dues al mateix dia, al mateix moment, sobre la mateixa terra no les pots fer. Per tant, això hauria estat una restricció al creixement també amb economies d'aquest tipus amb els quals tot depèn de la terra. Quina va ser la sort de Gran Bretanya? Que el cotó no es podia produir a Gran Bretanya i que el podia tenir que anar-lo a buscar fora. És a dir, que va haver-hi altres països que van utilitzar la seva terra en benefici de Gran Bretanya. I això que és el que els va permetre poder-lo dominar? El que els va permetre poder-lo dominar va ser justament el seu imperi colonial, l'expansió colonial, de la qual parlarem després. Per això és tan important també el comerç exterior, i per això a Adam Smith també li concedeix una importància notable, no sé si amb el primer llibre ja ho haurem notat, però si no també ho notareu, sobre que el comerç exterior no és la base del creixement econòmic de la riquesa d'una nació, però també col·labora de forma important a la riquesa d'una nació. Ell no parlarà d'aquest tema, evidentment, perquè no estava amb el seu àmbit d'anàlisi en aquella època, però clar, poder-se aprofitar de les terres d'un altre continent per produir una matèria prima fonamental, que la tenies que anar a buscar allà, que la tenies en règim colonial, en règim d'esclavisme, amb uns costos relativament moderats i que el més car de tot era portar-la amb vaixells fins al port de Liverpool, doncs és una matèria prima que podia disposar d'ella en quantitats suficients i amb uns preus relativament competitius. Per tant, aquest va ser l'altre element des del punt de vista dels recursos naturals amb els quals Gran Bretanya tenia una gran avantatge. Això també, aquest avantatge evidentment la podia compartir perfectament en Holanda, excepte és una altra perspectiva. Poc a poc, i després parlarem d'això, a nivell de disponibilitat d'un imperi colonial, les possibilitats de Gran Bretanya i d'Holanda no eren les mateixes. Aunque durant uns 100 anys van semblar que sí, però finalment hi ha una cosa que acaba imposant-se moltes vegades i que no tenim prou en compte, que és, no és el mateix poder disposar d'un imperi colonial terrestre ja, d'ocupació, no perifèric, de quatre ports més o menys estratègics, la isla de Goa i altres bandes, sinó d'ocupació d'un territori ampli per poder-lo posar en explotació, no ho pots fer quan la teva població són 2 milions de persones i quan són 11 milions. 15 o 25 milions ja a les primeres dècades del segle XX. Amb 2 milions de persones o amb 1 milió com tenien els portuguesos quan van dissenyar el seu imperi portuguès que competia amb l'espanyol al segle XVI, les possibilitats de l'imperi quines són? Fer un imperi perifèric, fer un imperi de control de rutes a través de llocs i ports estratègics i a partir d'aquest moment controlar únicament el mar, les rutes marítimes, i aprofitar-te d'això. Però penetrar el territori endins per explotar aquell territori que pugui produir una sèrie d'elements o primeres matèries bàsiques per a la teva economia, això només podien fer-lo els països que demogràficament eren potents. Espanya era un país potent, i d'això ve la seva colonització al continent americà. Anglaterra, el 18 i el 19 encara més, serà un país demogràficament molt potent. I aquesta serà una del segon avantatge important de Gran Bretanya. I a més, des d'aquest punt de vista de l'oferta, si veieu que m'estic molt, perquè jo tinc una tendència al rotllo, o sigui que entenguem, hi ha algunes preguntes i a partir d'aquí surten més coses. La segona és les pròpies característiques físiques de Gran Bretanya. Gran Bretanya és una illa, i la que us tinc a dir, clar, lògicament. Una illa amb una orografia molt especial. Una illa molt relativament plana, una illa amb poques dificultats pel comerç interior, pel transport interior. Per tant, el transport, la integració del mercat interior gràcies a les xarxes de transport eficients, Gran Bretanya ho tenia perfectament assumible i d'alguna manera podia disposar d'un transport eficient i barat. O el cabotatge, al ser una illa per tot el territori, o interiorment a través de camins relativament fàcils de construir. Seran els pioners en la tècnica de la construcció de carreteres, com sabeu perfectament, les tècniques Telford. I a més, amb una possibilitat, sobre tenen rius, i rius que són navegables amb una bona part. I a través els podien connectar entre ells a través d'un sistema eficient de canals. I jo d'aquí us diria, si algú té ganes algun dia de fer un viatge turístic francament diferent i interessant, també ho pot fer a França, aquí al Midi, és que fa llogar una barca i atravessar un territori molt ampli d'aquesta zona, especialment doncs, de la zona del Midi, a través d'aquestes barcades. Bueno, hi ha el problema dels mosquits, però una vegada superat el problema dels mosquits a l'estiu, la resta és barata i tens una perspectiva totalment diferent. Arribar, per exemple, no diria Perpinyà, però arribar a alguna d'aquestes ciutats intermitges, a Carcassona, a través del canal del Midi, és una impressió, no és el mateix que arribar per carretera, o és una altra cosa, però bueno, deixem això, petit precís. Per tant, des d'aquest punt de vista, també avantatges substancials. Holanda també ens posava d'aquestes avantatges, per tant, aquí no tenim un element de comparació determinat, simplement situat. I l'altre també, des del punt de vista de l'oferta, és la capacitat d'adoptar i d'adaptar les innovacions tecnològiques. Allò que dèiem abans, ciència i tecnologia. Grans científics a Gran Bretanya en aquests moments? No. Més endavant, sí, sens dubte, va fer una nòmina de premis models. Però en aquests moments ells no tenien aquesta capacitat, que sí tenien, per exemple, el Conservatori d'Altres Oficios de París, o algunes escoles o universitats tecnològiques alemanes. Però sí tenien una altra cosa, i que es basava sobretot en el seu desenvolupament econòmic, en el seu propi desenvolupament econòmic, que era, d'alguna manera, la capacitat d'acceptar innovació. Això que també en Catalunya ha estat molt important amb el seu procés, i per això Catalunya ha estat també protagonista de la revolució industrial entre les regions pioneres d'Europa i del món, en el seu moment, al finals del 18 i principis del 19, que ha sigut la capacitat sempre d'innovar. No d'innovar de motu propi, sinó d'incorporar innovacions de fora, fer-les seves i saber-les aplicar. I a partir d'aquí, inclús, posar alguna petita modificació i alguna petita innovació. Ells tenien aquesta habilitat. Per què? Perquè la seva economia no solament estimulava això, sinó que no solament, perdó, d'alguna manera permetia això, sinó que ho estimulava. Si agafeu la nòmina dels primers inventors de les màquines de filar i de teixir que protagonitzen el canvi tècnic a la revolució industrial, analitzeu quins eren els personatges. Un tejedor, un peluquero, un párroco, un mecànico. No estem parlant de científics, no estem parlant de persones d'aquelles que... L'únic probablement que podies dir que era un científic era James Watt, i amb la màquina de vapor, que tenia una complicitat diferent. Però Newcomen, que és el primer que desenvolupa les màquines hidràuliques per treballar amb les mines, tampoc ho era. Per tant, des d'aquesta perspectiva, la societat britànica sí estava preparada per incentivar la invenció, per incentivar la innovació, i per saber per a què servien aquelles innovacions i estimular-les ella mateixa. Moltes d'aquestes primeres màquines que protagonitzaran el canvi tècnic de la revolució industrial no són invencions que vinguin, sinó són invencions dirigides, perquè hi havia societats científiques enfront del que eren colls d'ampolla tecnològic que ja tenia la indústria tèxtil britànica, estimulaven la invenció, donaven premis a la invenció, com la Lunar Society de Londres, i en definitiva, a partir d'aquí, quan tu tens aquest estímul, finalment acaba apareixent la gent. I repeteixo, estem parlant de persones molt senzilles des del punt de vista de la seva formació, però amb una formació molt pràctica. Havien treballat amb les màquines, coneixien les màquines, havien entrat en aquells tallers, aquells cottages on hi havia màquines funcionant, havien vist i havien dit, bueno, jo això, després d'estudiar-ho bé, potser amb aquesta petita modificació ho puc fer millor. En definitiva, capacitat, repeteixo, d'adaptar i d'innovar. Avantatges econòmiques del punt de vista de l'oferta. I des del punt de vista de la demanda, també. Des del punt de vista de la demanda, i evidentment si parlem de demanda parlem de mercats, Gran Bretanya tenia clars avantatges tant si parlem del mercat interior com si parlem dels mercats exteriors. Si parlem del mercat interior, Gran Bretanya era el que avui diríem un país modern al segle XVIII. És a dir, un país amb un mercat interior ben desenvolupat i molt integrat ja. És a dir, ben connectat, amb el qual els territoris entre ells comerciaven i ho feien de forma àmplia i important. Per què? Perquè havien desenvolupat un sistema de comunicacions i de transports interiors molt eficient, ja hem parlat d'ell, no tornem-hi, perquè des del punt de vista institucional, penseu que estem parlant del segle XVIII, fonamentalment, des del punt de vista institucional hi havia poques traves, poques dificultats als intercanvis interiors, a diferència del que estava passant a la resta de l'Europa continental, on, sota el sistema feudal, si voleu, tardofeudal del segle XVIII, l'estat absolutista tenia quantitat d'institucions, d'elements, si voleu, d'instruments de caràcter institucional, que dificultaven el comerç interior. Hi havia peatges, hi havia duanes, hi havia drets de portes, hi havia tota una sèrie de coses d'aquesta, però dels peatges, que us hem de dir, que no els sapiguem tots, encara continua existint el tema, no? Però, en definitiva, tot això que era molt típic de l'economia continental europea, a Gran Bretanya pràcticament ja no existeix al segle XVIII. Tot això, no legalment, però sí en la pràctica s'ha abolit. Existeixen amb les lleis, però ningú les aplica. L'Estat no ho aplica, perquè, com veurem després, l'Estat és un estat molt poc interventor, un estat que ha arribat a la conclusió, després de la revolució del segle XVII, que el seu paper no és econòmic, és un altre. I, per tant, laissez-faire, laissez-passer. Això que després, des que es neix Smith i companyia, serà la base del liberalisme econòmic. Un altre element molt important, el nivell d'urbanització. Gran Bretanya és, al segle XVIII, un país amb un nivell, amb una taxa d'urbanització molt elevada. Penseu que Londres és ja en aquells moments, estem parlant de finals del segle XVIII, una ciutat que s'acosta a 1 milió de persones i per tant s'ha convertit en una de les ciutats principals, la ciutat més important d'Europa i del món en aquells moments. Del món tampoc ho diria, Xina també hi ha més grans, d'Europa en aquells moments sense cap dubte. I diu, bueno, normal, no, normal no, perquè el 1600 i el 1650, 150 anys abans, Londres era, no estava ni entre les 10 ciutats més poblades d'Europa. És a dir, és un èxit espectacular dels últims 100 anys, des de mitjans del 17 fins a mitjans del 18, fonamentalment quan Londres es converteix en aquesta gran capital. Però bueno, un país com una gran capital és Barcelona i Catalunya, una enorme macrocefàlia. També és exacta, per què? Perquè Catalunya s'acosta des del punt de vista urbanístic, urbà, molt al model britànic. Què significa això? Això significa que Gran Bretanya també, a part de Londres, la resta de les ciutats, diguem-ne, petites, és molt important el seu desenvolupament al segle XVIII. No és únicament Londres, és que és un procés d'urbanització generalitzat al país. En ciutats, les ciutats més grans de 5.000 habitants, ja el 1750 representaven el 20% de la població britànica. És a dir, el 20% dels britànics ja vivien en societats més grans de 5.000 habitants a mitjans del segle XVIII. A principis del segle XIX ja era el 25%. I 50 anys després ja era quasi el 50% de la població britànica que vivia en ciutats més grans de 5.000 habitants. I els trams de Londres ja no estan aquelles antigues ciutats més o menys tradicionals, feudals, que havien sigut grans o esplendors en altra època. Els trams estan Liverpool, està Manchester, està Sheffield, està Birmingham, és a dir, estan les altres ciutats industrials. Això significa que tindrem que associar ràpidament el fenomen urbà al fenomen industrial. La industrialització serà fonamentalment un fenomen urbà, com sabem perfectament. I en quart lloc, també des del punt de vista del mercat interior, bueno, és que la població britànica ja, si la comparem sobretot amb l'europea, en general, no amb l'holandesa, aquí durant el segle XVIII es començaria a igualar la situació a favor dels britànics, però els holandesos sempre una mica per sobre, la societat britànica és una societat, no diré de classes mitges, perquè és el terme és molt dur dir-lo per al segle XVIII, però és una societat en la qual hi ha àmplies capes de la població amb capacitat de consum, amb recursos suficients per poder desenvolupar una capacitat de consum important. I al segle XVII, Gregory King havia fet una mena d'estudi sobre el repartiment de l'ingrés a Anglaterra, estem parlant de l'any 1685, és a dir, el moment de la gloriosa revolució anglesa, amb la qual, si veieu el quadre, és molt interessant, l'artista així no diu res, però ara us ho llegeixo una miqueta. Això significa que, en el cas britànic, el 61% de la població és la població més pobra, són els denominats jornalers, i i aquest 61% de la població disposa del 20% de la renda nacional. Bé, és el que podríem trobar en altres parts del continent, però molt més multiplicat. El 2% de la població, que són els aristòcrates, controla el 14% de la renda. Per tant, una certa polarització social existeix. No es podia esperar una altra cosa a finals del segle XVII. Altra cosa molt més extremada en el sentit d'un repartiment més equitatiu de la renda no s'hauria entès en aquella circumstància, ni tan sols a Gran Bretanya. Però, ull, i aquí hi ha un element diferenciador que no trobarem en cap altre país, potser amb l'excepció d'Holanda. El 35% de la població, que serien les classes mitges, un 35% de la població de famílies angleses formades de comerciants, professionals, arrendataris, agrícoles, artesans, etc., controlen el 65% de la riquesa, 66%. És a dir, les dues terceres parts de la renta nacional britànica estaven en mans d'un terç de la població, que era ja el que podríem perfectament denominar classes mitges. I estem parlant del segle XVIII. Si això ho afegim al 2% de nobles, estem parlant de que aproximadament el 37%, no arriba al 40% de la població, està controlant pràcticament el 75% de la riquesa d'aquest país. Per tant, estem davant d'una societat que té una capacitat de consum, una part de la seva població, una capacitat de consum important. I clar, si hi ha consum, hi ha mercat. Si no hi ha consum, no hi ha mercat. Si hi ha gent que tingui diners per comprar, tenim mercat interior desenvolupat, i si no el tenim, no el tindrem. Per què hi ha aquesta distribució i aquesta mena de distribució d'estructura social, que seria la paraula més adequada? Això és conseqüència de dos fenòmens econòmics que s'han donat a Anglaterra també durant el segle XVII i sobretot s'estan aprofundint molt al segle XVIII, que són per una banda la revolució agrícola i per altra banda el desenvolupament del que denominem la protoindustrialització. És a dir, de l'inici del desenvolupament de formes de treball industrial, encara protoindustrial, tradicional, no és indústria mecànica, sinó que és la indústria tradicional, però s'està desenvolupant mitjançant aquest sistema que suposo que heu sentit parlar moltes vegades del putting out, el sistema del putting out. No? Expliquem? Comencem per la revolució agrícola del segle XVII. La revolució agrícola del segle XVII està molt lligada a un concepte que es diu enclosures, tancaments. En què consisteix? Sobretot consisteix en que a partir d'una conjuntura amb la qual és complicat explicar, però bueno, hi ha una caiguda de preus, l'agricultura comença a trontollar, en el moment justament en el qual l'agricultura holandesa experimenta un gran creixement, la britànica pateix dificultats, i aquestes dificultats, aquesta crisi, que com a tota crisi important sempre és un procés de redistribució econòmica, acaba amb l'ovell, per dir-ho així, si ja s'està caduco i aleshores fa emergir noves formes que són les que si finalment saben situar-se acabaran protagonitzant l'economia del futur. Probablement estem en un moment d'aquests ara que ja veurem cap on avancem, dintre del que serien les noves tecnologies, i estem en una crisi que també serà un gran procés de redistribució de poder econòmic i d'estructura econòmica, però bé, d'això ja en parlarem després si voleu. La revolució agrícola del segle XVII significa la reacció britànica contra aquesta situació, contra aquesta conjuntura difícil. Gran Bretanya, a diferència d'Holanda, tenia una estructura al camp amb el qual encara, per dir-ho així, els senyors de la terra, els senyors feudals, els antics senyors feudals, tenien un poder substancial. Pel contrari, a Holanda, i això ha estat una de les claus del seu èxit econòmic prematur, per dir-ho així, l'estructura feudal havia desaparegut ja des del segle XVI. Senyors feudals a Holanda no trobem. Què trobem? Trobem burgesos, trobem noves classes emergents. Però feudalisme amb el sentit de propietaris de la terra que utilitzen encara sistemes tradicionals no existeixen. A Gran Bretanya encara sí, però aquests són els que justament la crisi els compeixerà durament. I aquesta mena d'atac directe a les bases del seu poder econòmic, que és la terra, i les formes com les quals es cultiva la terra, va significar l'inici d'un procés de canvi, d'una veritable revolució agrícola, que és la revolució agrícola del segle XVII. Els senyors de la terra van arribar a la conclusió que perquè les seves rendes continuessin sent altes, ells no podien d'alguna manera continuar amb els sistemes tradicionals. I van decidir una cosa, van decidir donar les terres a persones competents que les explotessin amb criteris de rentabilitat. Les van arrendar. Arrendar no a qualsevol pagès de la que vingués per allà més o menys a replegar, arrendar-les a, diguem-ne, capitalistes. És a dir, a persones que moltes vegades venien del comerç o de les ciutats, que tenien coneixements del treball agrícola i sobretot del que era una empresa mercantil en aquells moments, i que van arrendar aquestes terres amb, diguem-ne, l'objectiu de posar-les en explotació, en una explotació de caràcter capitalista que funcionés bé. Per això, aquests arrendataris capitalistes contractats pels senyors, el que van desenvolupar va ser el treball de proletarització del camp. És a dir, ells van contractar treball assalariat, els pagesos que s'havien quedat sense terra amb aquesta crisi van ser contractats com a jornalers, a salari, per treballar aquestes terres. I això va ser el que es denomina l'estructura trinitària del camp anglès, que el mateix això es comença a conformar al segle XVII i es consolidarà sobretot al segle XVIII. Senyors, ara convertits en grans propietaris de la terra, terratinents, arrendataris capitalistes que la treballen, els hi paguen les seves rentes, ells després contracten el treball assalariat, per tant jornalers a baix, a canvi d'un salari, i són aquests justament arrendataris els que, com estan treballant aquelles terres que els senyors els hi han donat amb arrendament amb criteris d'eficiència econòmica, es comencen a preocupar perquè això sigui rentable, perquè això funcioni, perquè això doni diners, perquè puguin pagar l'arrendament al senyor, puguin pagar els salaris als jornalers i ells obtinguin un benefici suficient per viure això, com la, és a dir, com a gentri, com la nova classe propietària agrícola, arrendatària en un primer moment, però si evidentment tu tens diners acabaràs convertint també en propietària agrícola, i convertir-se en aquesta mena de petita aristocràcia de la terra que es va conformant a Anglaterra al segle XVII i que serà tan important amb la revolució anglesa. Per tant, a partir d'aquesta estructura, per dir-ho així, del treball agrícola, el que faran serà introduir innovacions, el que és la revolució agrícola. I la revolució agrícola té d'alguna manera dos elements fonamentals. Per una banda, el que fan és integrar agricultura i ramaderia. Que no siguin dos elements, dos produccions completament diferents. Aquí el camp, que es treballa com a camp, i així l'agricultura, que és un ramat, el tens allà al mig del bosc i després aprofites el que sigui. Sinó integrar-los. Integrar-los significa que mateixa terra, una part de la terra dedicaràs a agricultura i l'altra a ramaderia. Després canviaràs. Per què? Perquè aquella terra que estaven els animals estarà perfectament abonada. Per tant, serà estupenda per la nova producció agrícola. I vas fent una rotació dintre del conreu entre agricultura i ramaderia interna. Per fer això, tenien que canviar també l'estructura dels camps. Estructura dels camps tradicionals, dels camps oberts, aquelles grans feixes de terra llarga, llarguíssimes, amb les quals no hi havia ni bancals, ni tancaments, ni cerques, ni res, i que la gent treballava i trepitjava. Això era molt ineficient, perquè la gent es trepitjava uns als altres, no hi havia forma de treballar la terra eficientment, si els ramats apareixien en aquelles terres les trepitjaven totes i els conreus se podien anar a Norris, etc. Solució, tanca. Encroixos, tancaments. Tancar les propietats d'aquests senyors, aquestes propietats que ells han arrendat, i dintre d'aquesta propietat fer una eficient combinació d'agricultura i ramaderia, potenciant-se mútuament. Clar, tancar les terres significava que hi havia tota una sèrie d'àmbits del paisatge agrícola, que eren les terres denominades comunals, amb les quals els pagesos pobres d'alguna manera sobrevivien amb elles. Ells tenien una petita parcel·la aquí, una altra petita parcel·la allà, una altra aquí, i entre ells estaven els boscos, i ells s'aprofitaven una mica de tot això per poder sobreviure, dintre d'un sistema denominat de règim comunal, que se remunta a segles enrere, a l'època de l'inici del feudalisme a les Illes. I per aquí podien tirar fins a la Rei Artur. Bé, a partir d'aquest moment, quan tu tanques, què estàs fent amb aquests pagesos? Els estàs expulsant de la terra. Aquestes petites explotacions en aquestes circumstàncies es fan improductives, no són suficients per alimentar aquella família. No pot atravessar fins a l'altra perquè té que fer un recorregut, perquè ara tot això està tancat i no et deixen passar, i per tant aquelles altres terres ja no les pot treballar de manera adequada i les perd. Aquest senyor que estava aquí dintre, a la renta i les compra, se les queda, les integra. Per tant, és un procés de l'ordre de les d'expulsió dels pagesos pobres, de proletarització dels pagesos pobres, de convertir-los en això que volien, jornalers a salari per treballar pels arrendataris i en definitiva en última instància pels senyors. I això permet la rotació de conreus i fer una agricultura molt més eficient. Tan eficient que Gran Bretanya a finals del segle XVII és un país que importa blat, és un país deficitari en blat que necessita importar-lo de la zona del nord, del Bàltic, que és el blat de l'Europa de l'Est, de Polònia, que a través d'Holanda arriba a Gran Bretanya pel Bàltic. A finals del XVIII, Gran Bretanya és un país exportador net de blat. Ha capgirat la truita completament. I ara és ell el país que exporta a Holanda i a tota la resta de l'Europa continental sense cap problema. Per què? Perquè ha fet una agricultura d'una enorme productivitat amb grans rendiments gràcies justament a aquesta revolució agrícola. I al mateix temps que està passant això al camp, a l'altre àmbit, que també en molta mesura és un àmbit rural o de petita ciutat d'àmbit rural, s'està desenvolupant el fenomen de la protoindustrialització. Aquest fenomen de la protoindustrialització significa el desenvolupament d'activitats manufactureres que són fonamentalment, sobretot, desenvolupades en àmbits rurals. La manufactura tradicional era la manufactura artesanal. I els artesans treballaven amb els seus obradors a les ciutats i a partir d'aquí fabricaven doncs, sabates, teixits, el que fos. D'acord? Clar, amb la crisi del segle XVII, aquesta crisi que us he situat anteriorment, justament el que significa és que aquesta activitat urbana es fa una activitat molt cara, molt costosa. els teixits que es fan allà, que normalment són productes de qualitat, ara encara estareu d'acord amb mi que quan un parla d'un producte artesà està parlant d'un producte de qualitat, i això ha reivindicat i ha tornat a posar de moda, per dir-ho així, la feina dels artesans, dels bons artesans, i ara nosaltres, després de tants anys de producció en massa i estandarditzada, diem, oh, un producte artesà, això deu ser bo. Bé, en aquell moment els productes artesans també eren teòricament bons, però el problema és que eren molt cars. I amb una crisi econòmica amb la qual els salaris cauen, la gent no pot adquirir aquests productes. Per tant, s'imposava poder produir amb costos més baixos. Com ho podien fer? Quina podia ser l'alternativa a produir amb costos més baixos? Els empresaris, per dir-ho així, es trobaven de que la indústria era una indústria artesana integrada en gremis. I aquests gremis, i la paraula continua a tenir avui aquesta mateixa significació, ja sabeu el que li passa quan un gremi li toquen els privilegis, no? Què diu el gremi? Que por aquí no paso, y voy a la huelga, y lo que sea, y la monto. Sigui el gremi dels metges, sigui el d'economista, sigui el que sigui. Els gremis en aquell moment ja no el mateix. Escolti, a mi no me toqui els privilegis. Què vol dir? No, no, que jo aquí, les característiques del que es té que produir, el preu que es té que produir, com es té que produir, tot això està establert, això no es pot tocar. Oi, el preu és molt car? Bueno, doncs és molt car. És que no ho venem? Mala sort. Per tant, els empresaris més avispats, per dir-ho així entre cometes, van començar a intentar dissenyar una alternativa diferent. Quina podia ser l'alternativa diferent? Si tenim que rebaixar costos, aunque produïm productes de menys qualitat, on tenim que anar a buscar la mà d'obra més barata? A la ciutat no podem. Per què? Perquè el gremi no ens deixa. I a més, enfrontar-se a un gremi podia implicar la presó i un problema molt greu, de caràcter personal i familiar. Per tant, si a la ciutat no puc trobar la mà d'obra que necessito adequada i barata, on me'n vaig? Al camp. Quins són les persones que poden treballar per mi a preus més baratos perquè aquesta no és la seva feina fonamental, perquè són pagesos, els pagesos. El pagès és un senyor que treballa al camp, que ja té la seva, per dir-ho així, subsistència assegurada. I si jo li ofereixo, a part de la seva subsistència, que ara pugui tindre un treball industrial, manufacturer, amb un taler, amb una roda d'afilar, etc., això que li representa a la seva família? Un ingrés suplementari. Per tant, millorar la seva, el seu nivell de vida. I com sabeu, immediatament que millora el nivell de vida, millora la progressió. Direm després, immediatament, augmentar la població, que també és un factor de progrés econòmic en aquestes societats. Sens dubte, està que es produeixi aquella mala relació de població-recursos. Per tant, d'alguna manera, la producció manufacturera es ruralitza sota un sistema que es denomina el putting-out system, que és l'empresari urbà, normalment un comerciant, compra la matèria primera, se'n va a la casa d'un pagès, contracta el treball d'aquella família pagesa, li dona la primera matèria, li pot donar les eines per treballar-la o no, perquè moltes vegades el pagès ja les té, i aleshores, després que el pagès l'ha treballat, la va, la recull, la paga, la porta a la ciutat i la comercialitza. Això és el sistema de la indústria rural, la indústria dispersa, o dit popularment en anglès, putting-out system, o berlach system, o calf system, depèn dels idiomes, trobaríem la mateixa denominació, denominacions, perdó, diferents, el mateix fenomen. Clar, això què significa? Això significa, com deia un text del segle XVIII molt interessant, que és la gent menja gràcies al taler. És a dir, els talers, el treball manufacturer, per a moltes famílies pageses va representar la possibilitat de millorar substancialment el seu nivell de vida, els seus ingressos i, per tant, el seu nivell de vida. Qui treballava amb aquesta feina, que era una feina estacional, que era una feina quan el camp no ho requeria o en moments determinats? Però normalment no el pagès, però el pagès tenia la seva família. I, per tant, aquesta feina la feien les dones i les filles. Es feminitza molt i d'aquí ve la tradició femenina del treball tèxtil, que després continuarà amb les fàbriques de la mateixa manera que s'havia iniciat moltes vegades amb el treball de la indústria dispersa als camps durant el segle XVII i durant el segle XVIII. D'acord? Dos fenòmens, revolució industrial i protoindustrialització. Tots dos a què col·laboren? A el que havíem dit al principi, a augmentar el consum d'una capa substancial de la població britànica i per tant aquesta capacitat de consum creixent gràcies a aquestes activitats renovades i desenvolupades implicava desenvolupament del mercat interior. Clar, i aleshores sí que hi havia incentius per produir industrialment, a produir manufactures. I això fa, això que afavoria també una millor assignació de recursos i estimulava el canvi tècnic, perquè ara hi havia mercat, hi havia demanda, i quan hi ha demanda sempre apareixen persones amb iniciativa disposades a aprofitar aquella demanda, a fer negoci i a fabricar allò que es necessita. A l'any 1769, estem parlant, evidentment, en aquest moment de 7 anys abans de la publicació de La riquesa de les nacions, Matthew Boulton, que era el soci de James Watt, amb la seva primera empresa en la qual munten les màquines de vapor, li envia una carta a James Watt i li diu: Dice, mira, James, no vale la pena fabricar tu máquina de vapor para 3 condados de Inglaterra. Digo, pero sí vale la pena hacerlo para el mundo entero. Esa es la dimensión del mercado. Quan el mercat té una dimensió adequada, aleshores els capitals surten, s'inverteixen i, evidentment, si hi ha oportunitat de negoci. El soci capitalista era Bolton. El tècnic, el mecànic, era Watt. Era Bolton el que tenia la visió del negoci global de com hi havia que fabricar i cap a qui havia que fabricar. I al mateix temps que tenim mercats interiors integrats i ben desenvolupats a Gran Bretanya, tenim un mercat exterior molt expansiu. Mercats exteriors que Gran Bretanya dominarà clarament al llarg del segle, finals del XVII i sobretot al llarg del segle XVIII. Com ho va fer? Pues ho va fer a través de l'Estat, mitjançant una política exterior molt agressiva, que es concreta primer amb les famoses Navigation Acts, les actes de navegació, per les quals això significava que el govern britànic ho fa Cromwell, estem parlant de la conseqüència de la Revolució Britànica, diu que totes les mercaderies que tenen que arribar o sortir d'Anglaterra ho tenen que fer amb vaixells britànics, i totes es tenen que anar a comprar amb origen. Què significa això? Que no hi ha intermediaris. Que no li comprarem als holandesos, res. Que no li comprarem als francesos. Que tot allò que ve d'Àsia, ho anirem a buscar a Àsia. Tot allò que ve d'Amèrica, ho anirem a buscar a Amèrica. Amb vaixells britànics. Per tant, era una exclusivitat del comerç marítim total i absoluta. Era, al mateix temps, una declaració de guerra als holandesos. I d'aquí venen les famoses 3 guerres colonials que lliuren durant el segle XVII, a finals del segle XVII, Anglaterra i Holanda, totes 3 pràcticament guanyades per Anglaterra, i que va significar el principi de la fi de l'imperi colonial holandès i el principi de l'èxit de l'imperi colonial britànic. Per tant, lleis dures i guerres colonials. Política, per tant, de caràcter exterior molt agressiu, emparada per l'estat holandès. Això li va permetre controlar les principals rutes cap a Àsia, cap a Àfrica i cap a Amèrica. Dominar el comerç mundial, i ho dominarà durant 300 anys, sense cap problema. Li va permetre un accés privilegiat, a moltes vegades inclús quasi exclusiu, a les primeres matèries bàsiques i a molts mercats, entre elles el cotó, allò que parlàvem tan necessari per la revolució industrial. I a més ha acompanyat d'una política exterior del govern britànic, que en aquest cas sí es va mullar, sí va intervindre, com veieu, una política favorable a l'exportació. Comerç triangular. Aquest famós comerç triangular que fa sobretot amb Amèrica, que és Anglaterra, Àfrica, Amèrica. D'Anglaterra a Àfrica a buscar esclaus, portar-los a Amèrica, vendre'ls, a partir d'allà comprar les matèries primeres bàsiques cap a Anglaterra, cotó o altres productes colonials, sucre, cacau, cafè, etc. I d'Anglaterra cap a Amèrica, manufactures fetes amb aquestes primeres matèries. Comerç triangular, perfecte. I què enviàvem a Àfrica per comprar els esclaus? Pues que tenia que enviar el que necessitava la gent per fer esclaus, armes. Armes, alguns diners, evidentment també, teixits, per què? Pues teixits d'allí per vestir una mica els negres, perquè clar, no anaven adequadament preparats per fer la travessa. Després els hi morien molts, però això és una altra història, lògicament. Però en definitiva aquest comerç triangular els hi permetrà créixer des del punt de vista comercial i exterior de manera molt important. I proteccionisme, ojo, Què era Adam Smith? Quin treball li donen a l'última època de la seva vida? Controlador de duanes. I en cap moment, a pesar d'escriure allò del liberalisme econòmic i tot això, en cap moment, com a controlador de duanes que se preciava, abrió los aranceles al comercio exterior de ninguna de les maneres. És a dir, l'home tenia molt clar que aquelles indústries naixents hi havia de protegir-les amb origen. I quan fossin fortes, aquestes indústries ja es menjarien les de la resta del món. I aleshores tots liberals. Però mentrestant, poc a poc i de bona manera. D'acord? Bé, per tant, des d'aquest punt de vista econòmic, ja veieu que aquí ja sí que teníem unes quantes avantatges, de les quals la més determinant, probablement, o les dues més determinants, la disponibilitat de recursos que no tenia Holanda, i després la victòria dels mercats exteriors, destronant a Holanda en aquest aspecte. Després tenim les de caràcter, diguem-ne, política. Bé, com jo crec que ja comencem a estar cansats i val la pena començar a discutir, jo això ho faré. Des del punt de vista polític, la clau fonamental és la revolució anglesa del segle XVII. Però hi ha una prèvia, la reforma anglicana. Els canvis polítics que comencen a conformar l'estat britànic com un estat que finalment acabarà sent un estat parlamentari, amb una política després general i econòmica diferent de la resta d'Europa, és o comença el segle XVI amb la reforma anglicana d'Enrique VIII. La ruptura amb el papado, el fi de la influència de l'Església Catòlica sobre la monarquia britànica, l'inici de lo que és, lògicament, l'anglicanisme, la nova religió de l'Estat, etc. No entrem en les causes. Però sí en les conseqüències. Penseu que això va significar per Anglaterra. Va significar que per una decisió política del rei, L'Església Catòlica a Anglaterra va ser, a dir-ho així, expurgada de tots els seus béns. I perseguida després. Bueno, va haver-hi els seus moments, no? I perseguida. Va trobar lloc a Irlanda, aquí la Irlanda Catòlica, enemiguíssima de la Inglaterra protestante, no? Anglicana. Però clar, això significa l'expropiació dels béns de l'Església Catòlica, fonamentalment dels béns dels monestirs. I els monestirs catòlics a Anglaterra al segle XVI no eren qualsevol tonteria. Eren uns monestirs d'una riquesa en terres enorme, tanta com representar el 25% de la superfície conreuable del país. 25%, una cinquena part de les terres d'Anglaterra que se conreuaven al segle XVI pertanyien a l'Església Catòlica. Per tant, aquesta expropiació, per dir-ho així, massiva de terra va significar que el rei, que feia amb això? No tenia res a fer. El rei el que va fer és vendre's immediatament la terra entre aquells que la volien comprar. Qui la va voler comprar? Aquests arrendataris capitalistes que estaven fent diners amb aquest sistema trinitari, que van dir, quin negoci, aquestes terres per nosaltres, ja són propietaris, la gent tribritànica, la gent trianglesa, aquesta petita, que després se'n oblidarà, petita noblesa aristocràtica, l'aristocràcia agrària de Gran Bretanya, que es farà enormement potent, enormement poderosa, gràcies fonamentalment a la reforma anglicana. És a dir, una mobilització de recursos productius enorme, gràcies a una decisió de caràcter polític, que probablement té origen inclús en qüestions que moltes vegades s'ha explicat de faldilles, per dir-ho així, però que també evidentment tenia una molt més important, que era la ràbia que li donava Enric VIII que l'Església tingués una influència política molt potent en el seu país. I el segon pas serà la revolució anglesa del segle XVII, la famosa revolució, la gloriosa, que té dues fases, la guerra civil, el govern, la dictadura de Cromwell, estem parlant de 1640-1658, anys centrals del segle XVII, i després la famosa gloriosa, la revolució gloriosa de 1689, amb la qual, de gloriosa no té res perquè és molt tranquil·la, molt pacífica, i l'únic que fa és una revolta del Parlament contra el rei, aquesta segona, que fa que el rei finalment accepti els denominats Bill of Rights, la llei de derechos. La llei de derechos significa el Parlamento es quien gobierna en Gran Bretaña y el rey no gobierna. O el rey gobierna por delegación y en concomitancia o de mutu acuerdo con el Parlament. És la preeminència del Parlament i per tant és el creixement de la monarquia parlamentària britànica, que després el 19 és la que s'estendrà per tota Europa a partir sobretot de la revolució francesa. Clar, això va significar inclús un moment determinat pues, que amb la guerra civil sobretot de mitjans del segle XVII, quan el rei intenta tornar a l'absolutisme de Gran Bretanya i el Parlament britànic s'hi nega, representa la guerra civil, i aquesta guerra civil significa la destitució del rei i només la destitució. Si teniu un minut us llegeixo la sentència del Tribunal Superior d'Anglaterra 28 de gener de 1649 per la qual se declara que el rei va morir i dice, considerando que los comunes d'Inglaterra tenia una mica la força que el Parlament va adquirir a partir d'aquell moment, això ho llegeix Cromwell en persona, reunidos en Parlamento han nombrado el Tribunal Superior de Justicia aquí presente para procesar a Carlos Estuardo, rey de Inglaterra, a quien se ha conducido tres veces ante él, que la primera vez se le ha leído el informe del fiscal que le acusa en nombre del pueblo de Inglaterra de alta traición y otros crímenes y desmanes. Por todas estas traiciones y crímenes, el tribunal sentencia que al susodicho Carlos Estuardo, en calidad de tirano, de traidor, de asesino y de enemigo público, se le dé muerte, separando la cabeza del cuerpo. Es una forma, claro, de decir que cuando la gente dio allò la revolución francesa, el terror, y se cargaron al rey, perdón, y los anglesos ya feia 100 anys, que s'havien cargat, 150, que s'havien cargat al seu d'una manera elegant, a la britànica, clarament, diciendo que el tipo pues era un traidor, en fin, de todo lo que era. ¿Por qué es importante la revolución anglesa? ¿Quines conseqüències va tenir per dir-ho així per estimular la revolució industrial? Estem parlant de fets històrics, polítics, 150 anys abans de la revolució. Tres coses. Primera, la supremacia del Parlament sobre el rei. I per tant, la constitució d'una monarquia parlamentària a Gran Bretanya que va desenvolupar una política econòmica favorable als interessos de les classes industrioses o de les classes econòmicament importants del país. Dos, respecte a la llibertat individual. A partir d'aquest moment, especialment entre les classes propietàries, lògicament, que són les que maneguen el cotarro en aquell moment, s'estén el concepte de llibertat individual. I a més s'acunya i es fa. Els ingressos no han tingut mai constitució, suposo que ho sabeu, però hi ha una sèrie d'elements constitucionaris que són la veritat constitució no escrita, que són fonamentals en la vida política britànica. I aquesta comença dient el següent, el inglès és libre de nacimiento. I jo, home, claro, no. A la resta d'Europa, la gent quan naixia no era lliure, però tenia un estament, i aquell estament li marcava tot el que tenia que fer. I si naixies amb l'estament bo, estupendo, però si naixies amb l'estament no adequat, doncs la teva vida estava marcada des del principi. i les possibilitats de ser socials eren molt complicades. Quan un és lliure de naixement, teòricament les possibilitats que té de fer coses s'omplen molt. I després el tercer element, des d'aquest punt de vista de caràcter social, l'acceptació de l'ascens social a través de la riquesa. La gent, a través de la seva feina, es podia fer rica. I fer-se rica no era un demèrit, era un mèrit, era una virtut. Aquí probablement està intervenint també el caràcter una mica de la religió puritana, que estimula l'esforç personal i la feina, dintre del que era la societat britànica. Penseu que la revolució anglesa de Cromwell i de Cromwell especialment els hi deien els propis aristòcrates enemics seus, la revolució de los santos, perquè aquesta gent està il·luminadíssima, és d'un fanatisme religioso extraordinari. Bé, però d'aquest punt de vista el puritanisme era una religió o era un element de la religió que el que deia és que la gent que es fa rica a través del seu esforç personal és mal fet i per tant l'ascens social estava ben vist i que un s'enriquís a través del comerç i la indústria activitats lletges en moltes altres societats era un element molt important. Per tant el que s'està fent gràcies a la revolució és dignificar el treball manual. I a la resta d'Europa, a l'Europa catòlica en aquell moment, el treball manual no està dignificat. El treball manual està clarament, per dir-ho així, menyspreat. El que està bé és aquell que no treballa. Aquella és la persona adequada, però una persona d'una societat. Si treballa, sospitós. Clar, per això vindrà Voltaire. I Voltaire dirà molt clarament, el comercio que ha enriquecido a los súbditos d'Inglaterra les ha ayudado a hacerles libres. Està dicendo Voltaire, el comercio que ha hecho ricos a los súbditos d'Inglaterra les ha hecho también libres y esa libertad a su vez ha hecho crecer el comercio. La relación entre la libertad y el creixement econòmic d'un país, porque lo que genera es la iniciativa de las personas. Això a nivell social i polític són conseqüències de la revolució del segle XVII. I a nivell econòmic també hi ha dos o tres elements importants. L'estat no intervencionista, excepte en un aspecte, la política exterior sí a qui intervindrà a favor dels interessos de les seves classes propietàries, per dir-ho així. En segon lloc, la garantia dels drets de propietat, un element fonamental. No hi ha creixement econòmic en societats en les quals els drets de propietat no estiguin adequadament garantits. Per què? Perquè la gent no arriesga si sap perfectament que això és campi qui pugui, que no hi haurà una protecció als seus drets, especialment als drets de propietat. Per tant, la fixació amb uns drets de propietat perfectament garantits per part de l'Estat, amb el qual la propietat privada és absoluta i inalienable, serà un element bàsic per al desenvolupament dels negocis i per tant per la revolució industrial. La no arbitrarietat política que permeti a la gent expropiar-li tot simplement perquè és un enemic polític del que mana en aquests moments. I finalment l'impuls a aquesta política expansiva i exterior que serà fonamental en el cas de Gran Bretanya. Tot aquest conjunt de factors. Tot aquest conjunt de factors són els que d'alguna manera expliquen per què Gran Bretanya era, posem-lo entre cometes, a finals del segle XVIII, un país modern, preparat, amb condicions perquè la revolució industrial pogués donar-se allà més o pràcticament de forma clara, en lloc de qualsevol altre país d'Europa, que alguns d'aquests elements, alguns països els reunien, però tot el conjunt no. I ho tenim que sumar tot, des dels recursos naturals fins a la política expansiva conseqüència de la revolució del segle XVII. I jo crec que tot passa. Ho deixo aquí, perdoneu si m'hi extens una mica.
No, no,
ja
moltes gràcies.
Però a partir d'ara, doncs, a favor.
Va, hauré bastant de preguntes.
Bueno, preguntes i intervenció, i cada un vini. He parlat molt. Ara vull sentir, vull aprendre.
Tot aquest creixement demogràfic, tot aquest augment de població, a nivell d'alimentar aquesta població, és tot degut a aquest sistema que has dit tu de dividir la terra i els correus rotatoris, o també quan després creix més s'importa també menjar de les colònies?
Sí, de les colònies s'importa menjar, però és un menjar molt especial, no és el menjar bàsic que alimenta una població en creixement, perquè el que venen de les colònies són els colonials, serà el sucre, serà el cafè, serà el té, etc. O nosaltres la xocolata, la nostra versió del té anglès del segle XVIII. L'aliment bàsic de la població, el que permet el creixement, és el cereal, fonamentalment, i això és un producte que genera Anglaterra. Quan no se tenia, s'importava. El dèficit de blat es tenia que importar. Però quan ells mateixos desenvolupen aquesta agricultura, que augmenta el seu rendiment de forma exponencial, de forma molt important, es converteixen en un país autosuficient des d'aquest punt de vista. I són capaços ja no únicament d'alimentar la seva població en creixement. El creixement britànic demogràfic és, entre el segle XVI i el segle XIX, espectacular, eh? És a dir, entre 1600 i 1830, perquè ens fem una idea, estic situat de memòria, el creixement demogràfic de països demogràficament potents, com podia ser França o Alemanya, Alemanya no existeix, però bueno, els estats alemanys, o inclús Holanda, amb una quantitat, un aspecte quantitatiu molt menor, podria estar situat, i és important, entre un 30 i un 70-80% de creixement demogràfic. El britànic és 258%. Per tant, és un creixement demogràfic espectacular. I aquest creixement ja es pot alimentar a la pròpia societat britànica i té molt a veure amb la revolució agrícola. Els rendiments de la terra tradicionals de les economies preindustrials eren uns rendiments de 1 a 4. 1 a 4 significa que per cada gra que plantes obtens 4 de producció. I aquests eren els rendiments també de l'economia britànica holandesa a principis del segle XVII. A finals del segle XVII, els holandesos i els britànics, sobretot els britànics, estan produint rendiments 10 a 12. És a dir, han triplicat el rendiment de la terra. I això és conseqüència d'aquesta revolució agrícola, d'aquest sistema Norfolk, que es denomina així, que és la revolució tècnica, rotació de conreus, combinació de ramaderia i agricultura, que permet això, productivitat molt alta, i per tant implica un canvi en el concepte d'agricultura. Si jo us he dit abans que l'agricultura orgànica era una agricultura de caràcter extensiu que creix per l'extensió, els britànics comencen, gràcies a aquests tancaments i a aquesta combinació d'agricultura i ramaderia, a el que es denomina l'agricultura intensiva. Produir més amb el mateix terreny. En lloc de produir més, necessites molt més terreny. I quan un entra en l'economia amb l'agricultura intensiva, és quan està en condicions de poder augmentar rendiment suficientment i alimentar una població creixent sense gaires problemes. Per tant, sí. Adam Smith, clar, jo he dit Adam Smith i la revolució industrial estan negats. A veure, tampoc és això, eh? No seria el teòric de la revolució industrial, ni molt menys, perquè és un fenomen que li ultrapassa, que no és. Però sí podríem dir perfectament que Adam Smith és el teòric de la revolució industriosa. I a mesura que anem llegint, jo crec que us donareu cada vegada més compte. Per què? Perquè ell és un home que amb la seva obra està constantment dient, bueno, aquí hi ha un límit, aquí hi ha un límit, però tot això es pot anar millorant, es pot anar millorant. Si l'introduïm això, si el comerç tal, la pròpia manufactura, si es desenvolupa adequadament, també permet que l'agricultura sigui més productiva. I al mateix temps, si augmentant la productiva, podem dedicar més gent a treballar la manufactura. I això crea riquesa de la nació, per dir-ho així. Clar que sempre amb la idea de que, bueno, finalment, hay el estado estacionario, més allà d'allà no arribarem. Però hay mucho territorio todavía per avançar, clarament. Clar, això es deia, podia ser perfectament el teòric del concepte de revolució industriosa. La revolució industriosa no és la revolució industrial. No hi ha el canvi tecnològic, no hi ha la maquinària, no hi ha l'energia inanimada. Que és el desenvolupament de les manufactures tradicionals, però portades a la seva màxima expressió, amb una divisió del treball total, amb una fàbrica d'alfileres, o com es diu això, d'agulles, efectivament, amb el qual es desenvolupa perfectament el concepte. I aquest concepte, aquesta divisió del treball, permet augmentar la productivitat d'aquella fàbrica molt. I per tant, això genera també riquesa. Això seria la revolució industriosa. Però clar, fixeu-vos que el pas de revolució industriosa a revolució industrial és el canvi tècnic. És que substituïm les energies animals o humanes, o el vent o l'aigua, les energies naturals, per l'energia inanimada, pel vapor, el carbó, i en definitiva, el que dona és l'energia del vapor. En el moment que fem això, permetem que aquelles màquines que abans treballaven amb rendiments molt baixets perquè les movia un cavall, una mula, una persona, ara moguda per una màquina de vapor, no tinguem una màquina, podem tindre 50 en una sala. Per tant, l'escala de producció se'ns dispara, economies d'escala. D'acord?
Això és un tema que ens ha estat sortint diversos dies, no? O sigui que l'increment aquest de productivitat, l'increment de riquesa, si, com, quan el portàvem, comportàvem l'argument a l'infinit, com ens quedàvem, no? Si realment és això. I, bueno, hi ha diverses històries, a part de que sí que sembla, o sigui, Smith apunta a lo de rendiments decreixents en quan apareix competència en un mercat, però també diu, per exemple, que apareixen nous mercats, sí que apareixen nous productes, o sigui que sembla que des d'aquest punt de vista l'únic que calgui fer sigui crear nous mercats, com que a més la seva definició de riquesa al principi la fa prou genèrica com per, diu, és comprar aquelles coses necessàries, còmodes i plaents per l'home, el qual queda, o sigui, és el benestar material entès sense masses limitacions. Sembla que sempre s'hagin de poder crear nous mercats on produir noves coses, i ell també considera el canvi tecnològic. Segurament no, clar, no a l'escala de, no a l'escala de la revolució industrial, però o sigui, ell sí que veu que això que vostè, que vostè de la revolució industriosa, no? Les petites millores de producció, clar, suposo que no encara no ha vist la magnitud del, de la màquina de vapor, val? I la magnitud de les, bueno, o de les fàbriques,
no, no,
de la força
no la
mecànica,
sí.
Exacte, potser no l'ha no comprès, però sí que l'apunta, i aleshores, o sigui, el, és que això venia per com ha plantejat al principi, en què els clàssics sempre sembla que hi hagi d'haver un límit, no? O sigui, que plantegin el, si el progrés és o no sostenible, és més amb aquest, la reflexió venia per aquest camp, no? O sigui, què vol dir? Podem estar progressant sempre, hem de tenir, ha de ser necessàriament, hi ha d'haver necessàriament etapes de decreixement real, falta veure si la crisi financera comporta un empobriment real de la gent. O sigui, és evident que algú es queda sense feina, però és molt potser ningú es mor de gana i potser algú torna a trobar, la gent torna a trobar feina després. Vull dir que pot ser que sigui, que es pugui veure més com una reorganització que no com una pèrdua definit irreparable, per dir-ho d'alguna forma, de riquesa, no? El qual jo senzillament anotar que és això, que tal com vam llegir, tal com hem estat parlant aquests dies i agafant al principi això, l'exemple de les petites millores i el fet de que la seva definició de riquesa és molt àmplia, no crec que és... bueno, jo no havia, a mi no m'havia semblat veure la limitació aquesta d'un progrés no sostenible. O sigui, així com, clar, suposo que vist en global, si es compara amb Malthus, evidentment, sí que, ell sí que em planteja directament això, però Smith explícitament no ho diu i implícitament sembla veure que cregui en la possibilitat de millora contínua, per dir-ho d'alguna forma. No ho sé, vull dir, encara queda lliure, suposo també, tampoc sé si en parlarà molt més ja, però vaja, de totes formes és això. Potser és més optimista que el dir de, bueno, hi ha un límit del que no es pot passar.
Jo crec que en un moment ells evitaven dir que hi havia un límit. Malthus, per exemple, també deia, a veure, la relació població-recursos és inexorable sempre i quan l'home no intervingui. I aleshores que deia, escolti, perquè la població s'adapui sempre als recursos, què té que fer la gent? No procrear. És a dir, posar frens. Frens positius, deia ell. Que la gent es casi més tard, que els casaments, que hi hagi una proporció de la població que sigui cèlibe i per tant no es casi, l'abstinència, tot això, ell d'alguna manera deia, si la gent fa prevenció, no tindrem que curar, com la medicina. Però clar, deia, però i si la passió de los sexos se desborda, com parece ser que ocurre quasi sempre, què passarà aleshores? Doncs, escolti, aleshores, frens positius, vindrà la crisi de subsistència. No ho han fet bé. Per tant, diguem-ne, un cert optimista de la voluntat de que es poden fer coses, sí que el tenen tots ells. Però al mateix temps, parla sempre, i també amb Adam Smith, i potser menys que amb els altres, jo això potser te dono la raó, però també plana la idea de sempre hi ha un perill. Sempre és difícil que això es converteixi en un creixement sostingut. És que ni el concepte el tenen. Tenen el concepte de que podem fer coses, que anirem millorant, que el comerç exterior ajudarà, que la manufactura també al mateix temps pot arribar a un moment gràcies a canvis tecnològics d'aquesta mena que permeti un increment de la producció, que al mateix temps pot repercutir sobre la producció agrícola, augmentant la productivitat del camp, i això també repercutirà. És a dir, que és una constant interrelació entre tots dos elements. Però hi ha una cosa molt interessant que només l'apunto com a reflexió. Hi ha un moment en el qual ell diu les indústries se situen quasi totes les activitats al lado de les mines de carbó en Inglaterra. I tu dius, perfecte, ja ho ha descobert. I aleshores diu, però se situen les mines de carbó no perquè el carbó sigui fonamental per a les noves màquines, sinó perquè és un element bàsic perquè el salari dels treballadors sigui menor, perquè gràcies al carbó barat poden alimentar-se millor perquè tenen més llum i més calor. Dius, com, ja l'han fotut. Ja estem amb la visió tradicional. No ha arribat encara a donar aquest saltet que digui, no, però és que a més les fàbriques utilitzen el carbó perquè gràcies a això tenen una energia animada, una energia superior que els hi permet produir més. És per picar,
no? Sí, no, no, a més és això, això és el que m'he llegit, no sé si no tindria
No distingues el carbó com una...
Com una font de productivitat.
Molt superior a la fusta, per exemple. Però que sigui, quan parlava d'un país en creixement econòmic, sí que parlava d'alguna manera d'una competència que hagin, perquè els empresaris o els capitalistes hagin de competir per la oferta laboral. És a dir, de bona manera, podríem donar un cert límit en el creixement demogràfic, perquè, però precisament per aquest altre factor, d'alguna manera, per pujar, perquè els proletaris o els treballadors tinguin més poder adquisitiu, havent de poder oferir la seva, el seu treball a diferents, havent de barallar pel seu treball els empresaris. No? És a dir, precisament sí, apuntant d'alguna manera a un creixement, a una possibilitat de millorar l'estatus en societat.
Totalment d'acord, però jo he començat dient que la riqueza de las naciones es un reflejo de lo que podríamos decir el concepto de modernización económica. Modernització econòmica al sentit de creixement. I molts moments diu, però escolteu, és que Gran Bretanya ho diu, jo recordo, em sembla, en los últimos 200 años, desde no sé quién hasta hoy, el crecimiento económico ha sido magnífico. Y este país, esto no es más de 200 años, aquí se han hecho muchas cosas. Y yo voy a explicar cómo ha sido posible eso, por qué ha sido posible eso. ¿No? Tanto claro que lo hay.
En aquest sentit, diu, per exemple, ell parla de la possibilitat de competir entre països que tinguin una economia eminentment agrícola i països que tinguin una economia industrial, precisament perquè l'agricultura no permet el nivell de divisió de treball o d'especialització que permeten altres activitats productives, no? I potser precisament el Putinov System permet que no es creïn, diguem, sectors dins del mateix país, un sector que es dediqui a l'agricultura, és a dir, permet que el món rural pugui disfrutar de les possibilitats de l'especialització que ofereix la indústria.
Però al mateix temps, com estem en economies de caràcter orgànic, sempre arribarà el moment, i això és la idea que jo volia deixar, no sé si s'entén suficient, amb el qual la competència pels recursos bàsics, parlem del tema de l'energia, la competència per l'energia que surt de la terra, que es genera, que és economia orgànica, sempre arribarà un moment en el qual és o un ús o un altre, perquè no hi ha més energia, i per tant, si la dediquem aquí, l'altre caurà, i això implicarà frecs al creixement. Sí. L'única possibilitat que tenim de que això no existeixi és que l'energia la podem generar al marge de la terra, perquè és inesgotable la font d'aquesta energia, i per tant això sí que permetrà el creixement de la producció sense limitacions orgàniques. I aquest és el pas que s'està donant en aquell moment. I clar, aquí segurament hi ha moltes intuïcions de coses d'aquestes i de possibilitats. I després, evidentment, és que si no, el llibre aquest hauria quedat com un clàssic del segle XVIII sense més transcendència. Això què significa? Això significa que tot el capitalisme industrial, des del punt de vista del pensament econòmic, s'ha sentit en molts casos pues, com a molt explicat. No sé si del tot, però com a molt explicat a través del llibre d'Adam Smith. I per tant, això és el que l'ha convertit en un clàssic. Per què? Perquè explicava els fonaments de la modernització econòmica, però una vegada que s'ha produït algo que ell pensava que no s'hi produiria, o que no va ser capaç de veure que s'estava començant a produir, que eren els fonaments energètics i econòmics d'aquest món que després, a través de les seves paleoxins, receptes entre cometes de cara a la riquesa de les nacions, i permetria que tot això creixés de forma exponencial. Una mica això és la idea que jo us volia aquí discutir, o en tot cas plantejar-vos. No es té que ser acceptat, ni molt menys. I a l'acabat de la lectura, torneu sobre la idea i aleshores repenseu a veure si diu no, això que va dir l'Àlex, tu, fort, ni idea.
No, sí que hi ha coses, jo volia comentar, bueno, abans en Joan m'ha apuntat una mica que això que has dit tu del rendiment decreixent de la terra, que té a veure amb més terra conreada, menys rendiment. Clar, això és una cosa que ell diu respecte als beneficis en relació a l'augment del capital, que és força estranya, no? Perquè ell diu que l'increment del capital que eleva els salaris tiende a reducir els beneficis. Això per ell és una equació fonamental. I això té a veure amb aquest fre, no? Que si augmenta la riquesa, augmenten els salaris, necessàriament hi ha més competitivitat, per tant, disminueixen els beneficis. I clar, això actualment...
Creixement extensiu.
Sí, també. Però, clar, actualment això, el que diríem és que el que passa és que els preus augmenten. No és que disminueixen els beneficis perquè els preus augmenten i no deixen d'augmentar. És a dir, tampoc té en compte el fet real de la inflació permanent, diguéssim. No només del creixement econòmic permanent, sinó de la inflació permanent. Això tampoc... Ell considera que la inflació, quan parla dels cereals, diu que el cereal és un producte que permet mesurar la resta d'elements de l'economia perquè, tot i que puja i baixa durant diversos anys, es manté constant en la línia. no considera la possibilitat que hi pugui haver un augment constant del preu de cap mercaderia. No?
Perquè això... ell considera que tampoc hi haurà mai un augment substancial del salari real. Que el salari real arribarà al moment en el qual pujarà però tornarà a baixar. Sempre es mantindrà amb la línia de la subsistència.
No, però tal, fins a quin punt això té a veure amb que ella està pensant efectivament en aquesta situació agrícola. No, no ho sé, això de manera com intuïtiva, que dic, bueno, clar, si creix molt la terra i després endavant dels meus beneficis, potser també passa el mateix en la indústria, no? Però, així, no ho sé.
Ell sempre, bueno, jo recordi, vosaltres sabeu, ja repeteixo bastant més que jo del llibre, però sí, en tot moment ell té present que l'origen de tot és l'agricultura, aunque després moltes vegades no la desenvolupi gaire, potser, i treballi més aspectes de caràcter comercial i tal. Però té clar que tot surt de l'agricultura, que sense agricultura no hi hauria manufactura. Jo recordo una frase molt determinada en la qual havia dit que, bueno, que si la, que existen fàbriques, talleres, perquè havia, perquè l'agricultura era capaç de produir per encima del que necessitava per mantenir els pagesos.
Però per això no deixa de ser cert, no?
Que no. Totalment cert.
Sí, no, però és que tal com ho imagino, no és que és el fonament de tot sigui l'agricultura, sinó... L'agricultura posa en terra. És la subsistència, val? És el mínim necessari perquè la gent perquè la gent pugui viure, que per tant tingui un excedent amb algo per comprar. O sigui, ell fa la majoria del que treballa efectivament és sobretot indústria, comerç, producció, etc. I no és tan l'èmfasi que posa en l'agricultura i el tractament diferent que fa de la renta de la terra. Jo crec que no ve tan donat com perquè ell vegi que sigui l'agricultura la font de tot, sinó perquè actua com a base mínima per sota la qual les coses no poden baixar. És a dir, la gent no pot guanyar menys del necessari per comprar-se menjar i això és el que marca la cota mínima de preu, de salaris, val? I alhora la cota màxima de preus. I és a partir d'aquí que ell diu, bueno, doncs els excedents són el que la gent es gasta en coses còmodes i doncs els beneficis és el que el capitalista inverteix en incrementar la producció, etc, etc. O sigui, el tractament diferent que i l'altre dia, de fet, com hem mirat allò de la terra, ell parla, té en capítols separats, com és els beneficis del... els beneficis del capital, els beneficis del la relació entre beneficis del treball i del capital i després els beneficis de la terra. I un dels factors diferencials que vam veure entre la terra i el capital és que, a diferència del capital, la terra no es pot perdre. O sigui, ell no contempla que algú que inverteixi la terra, o sigui, treballi la terra, o sigui, el propietari de la terra, no perdrà la seva terra per una mala collita. Ara, això no, això
sí que la pot perdre, però sí, és que l'agafarà un altre, però de perdre-la sí que la pot perdre.
La pot perdre perquè necessita vendre-se-la per menjar, això
no ha passat. Val, però, o sigui, no degut a l'activitat mateixa de la terra, o sigui, d'explotació de la terra, sí. Mentre que un capitalista que inverteixi en una empresa sí que pot quedar-se sense endur-lo.
Però el pagès
també,
Jo ho he vist. El pagès també s'hi pot quedar sense el duro perfectament, i si a més aquella terra no és gaire productiva, que li ha de fer una gran enorme quantitat de treball per poder-la fer una mica rentable, quan venen les males collites perquè hi ha problemes naturals, etcètera, etcètera, aquest paio es queda amb una mala banya una altra darrere, i finalment, quantes vegades a la història hem vist les grans migracions de gent del camp que té que marxar-se a buscar la seva vida en un altre lloc perquè aquella terra ja no li dona de res. Això pot passar amb l'Ajuntament. Ell el que diu és una altra cosa, jo crec també, o que tens part de raó, que és que la terra continua sempre serà un valor. Sempre serà un valor. L'altra cosa és que aquest valor sí que pot arruinar les persones com ho pot arruinar la indústria, si no va bé. Això és una altra cosa. Però que la terra sempre estarà allà i sempre segons el col·lí. I imagina't en canvi tecnològic. Terres que no havien estat mai productives, que eren un desastre, que no donaven res, que eren pedregals, i de repente li apliques canvi tecnològic amb regadius, etc. I aquelles terres col·loques i en fi... ¿Tú viste la película 007, la última?
No.
Hay que verla porque, claro, planteja un problema de esta manera. Es que de repente aparece un tío que ningú sap d'on surt, que es un francés, que está de una organización terrible, que se llama, no sé cómo, que se llama Solens, ¿no se llama?
Quantum.
Que se llama Quantum, y que de repente quiere comprar todo un desierto en Bolivia. Y todo el mundo dice, petróleo, petróleo. No, agua. clar, el que està a l'home és perquè sap que sota sembla que ha descobert els seus geòlegs que hi ha aigua, i clar, ell ja sap perfectament que si finalment això ho pot explotar amb la tecnologia d'aquell moment, el recurs fonamental per a aquells territoris de secar serà l'aigua, no el petroli. El petroli per a què? Entens? Bueno, no sé si unia el mas, però vaja.
Bueno, un altre tema, perquè no, un dels factors que comentaves era les polítiques i la capacitat de l'economia anglesa per absorbir i estimular i incentivar la innovació, que és el que d'alguna forma o altra provoca. O sigui, posaves com a condició que un mercat interior desenvolupat, on hi hagi per tant incentius per a una empresa privada per aprofitar oportunitats, però no, o sigui, no m'ha acabat de... És que clar, avui en dia tot el tema de les polítiques de promoció, d'incentivació de la innovació i tot això, en sents parlar sense parar, i costa molt destriar el que és vendre fum del que és alguna cosa que serveixi. I aleshores era per si podies, si aquest factor que ajuda a que es produeixi una revolució tecnològica i un increment substancial de la riquesa, si hi ha algunes, o sigui, si hi ha algunes coses més concretes que a nivell de política econòmica segurament, o d'estructura de mercat que faci que sigui més o menys fàcil, o és predisposició dels agents i ja està.
A veure, aquí hi ha dues coses. Una, sense canvi tecnològic no hi ha progrés econòmic en aquests moments, clarament. I la segona, una part molt important d'aquest canvi tecnològic, és el capital humà. Per tant, les polítiques I+D, sí, totes les polítiques de promoció, tota la inversió que es pugui fer en aquest àmbit de desenvolupament tecnològic, especialment quan estem, com estem ara visquent, en ple una tercera revolució tecnològica, que és la informàtica de les telecomunicacions, això és fonamental. És a dir, en aquests moments és impensable, però recordeu que no fa gaire, és a dir, fa 15 anys qui tenia un ordinador a casa? Poca gent. Fa 15 anys, no recordo, quan tu anaves a un aeroport i algú treia un mòbil que semblava d'allò de l'exèrcit, d'aquell de campanya, una cosa immensa, que passava no sé què. Avui en dia, en aquests moments, ningú que no treballi amb ordinadors pot tindre la possibilitat de pensar que pot desenvolupar una activitat econòmica d'èxit en qualsevol camp amb el qual s'hi col·loqui. I això implica una altra cosa, això implica que tens que incentivar el canvi tecnològic i el canvi en aquesta direcció de les noves tecnologies. Des d'aquest punt de vista, jo l'any passat vaig publicar un llibre que es diu La ciutat i treball a la Barcelona del segle XX, en el qual una mica acabava, feia un repàs a tot el que havien estat els factors que havien fet de Barcelona una gran capital econòmica i sobretot vinculat al treball durant tot el segle XX. Al final acabava dient, bueno, vaig agafar una correlació i vaig dir, van ser protagonistes de la primera revolució tecnològica a Barcelona, al segle XIX, XVIII i XIX. Barcelona va ser protagonista destacada ja abans de la revolució comercial de l'època medieval, del segle XIII, i d'això tenim el gòtic, d'aquí de Barcelona, que és un element fonamental. A Europa difícilment trobaré un barri gòtic com el de Barcelona. I ara, què estem fent davant de la tercera revolució tecnològica? Estem també protagonistes, pioners, estem en l'òrbita, l'onda d'aquesta revolució tecnològica o no? Aleshores vaig agafant una mica els indicadors bàsics que s'estaven utilitzant, que són l'ús d'internet i de la banda ampla i de totes aquestes qüestions vinculades a l'ampla. I bueno, a mi em sortia que fa 2 anys, dades del 2004, doncs Catalunya estava clarament per sobre de la mitjana espanyola amb la utilització de noves tecnologies, i que dintre d'Europa estava situada també la banda ampla. Per tant, jo arribava a una conclusió que ara, després, amb la crisi actual, segurament la gent que ho vegi riurà una mica, potser, però no ho sé. Així, bueno, la situació és relativament moderadament optimista. És a dir, sembla que també hem sabut enganxar-se al carro de la tercera revolució tecnològica, i en aquest àmbit del coneixement i la comunicació no estem malament situats. Però hi ha un element clau, que és aquí on fallarà, i finalment acabava amb una fotografia de gent treballant amb un ordinador en una facultat. No? I és aquesta, és a dir, tot això dependrà de la capacitat que tinguem de la formació del capital humà. Si no són capaços, a través d'aquestes polítiques, d'incentivar, jo diria, quasi més que la invenció tecnològica de punta, que això ho tenim magre perquè sempre tindrem avantatges no competitives respecte d'altres països molt més desenvolupats, però si no són capaços de generar una quantitat de gent
que pugui treballar e innovar des d'aquesta perspectiva. Clar, que cada vegada que la traiem l'enviem a treballar a l'estranger, però bueno, això encara és una dependència que tenim important, però en aquest territori és on està la batalla plantejada en aquests moments. Per això, quan discuteixes sobre les reformes universitàries, la reforma de l'ensenyament i la tristor que vam veure, que cada vegada que tenim un petit canvi educatiu sembla que anem a pitjor, i cada vegada que es planteja el tema educatiu en aquest país hi ha una batalla política descomunal i són incapaços de posar-se d'acord en quatre mínims de dir, escolti, l'educació d'aquest país, persones no és el tema de discussió, els propers 10 anys o 15 o 20 anys, aquest és el model, i tirem cap endavant, i tots els esforços, etc. Clar, aquí és on està plantejada la batalla ara. Però tant podem dedicar molt I+D a canvi tècnic des del punt de vista d'intencions, però si no ho fem també des de l'altra perspectiva, tot això, bé, penso, però això és una opinió personal, i ja està, i no ho veu tot.
Amb això, era un dels factors que s'ha dit per explicar la revolució industrial que succeïa al Regne Unit i als Països Baixos, allà eren invernables, era igual. L'única diferència, doncs, és bàsicament que demogràficament el Regne Unit té un projecte que les colònies es pot colonitzar de veritat i no només a la costa.
No,
i un altre... I després tenir recursos naturals o el carbó.
Ahir t'anava bé.
Però això són les dues...
Jo crec, des del meu punt de vista, són les dues fonamentals. Les dues fonamentals. I això significa que quan tu tens aquests recursos i per tant pots desenvolupar noves activitats econòmiques que incentiven el canvi tècnic, tindràs més motius per incentivar el canvi tècnic que els que tenien els holandesos. Per contrari, els holandesos van ser tècnicament molt bons desenvolupant tecnologia naval durant el segle XVII i van inventar uns vaixells perfectes. Per què? Perquè era el seu incentiu econòmic. Era el mar, perquè era la colònia i perquè era en definitiva l'expansió exterior. Tens? Els ingressos van tindre, al contrari, la sort, entre cometes, que aquest incentiu el podien lligar justament al desenvolupament de les noves fàbriques, de les noves indústries. Els altres després ho copiaran tot això, Europa, Bèlgica immediatament, França, Catalunya, nord d'Itàlia, algunes regions alemanes, tot això després és la difusió de la industrialització durant el segle XIX. Però jo crec que tens raó, que estaria aquí els elements diferenciadors.
Val, després és molt una tonteria, però em volia fer el cap. Que dins de la revolució agrícola, Anglaterra passa d'haver d'importar menjar a poder ser autosuficient. Holanda ho era, llavors?
No, mai.
No, mai. Perquè avui en dia sí que li sobra molt menjar. Sí, llavors, si això no es va ser pel fet de no tenir pedra, que hi va estudiar. Perquè no es podien fer tancats perquè hi havia pedres per fer-los. Holanda no existeix.
No. Llavors... Però Holanda va fer una altra cosa que bueno, probablement estratègicament també estava ben pensada. És a dir, ells tenien el contacte amb la zona de l'Europa de l'Est, especialment Polònia, el sud de Rússia, a través del Bàltic, amb un accés molt privilegiat, amb un blat molt barat. Per tant, els era molt barat portar això. Què van fer? Van pensar que la seva especialització no tenia cap avantatge competitiva si ho feien amb cereals. Per tant, podien fer altres productes molt més competitius, productes d'agricultura industrial o de transformació de productes bàsics. I aleshores van descobrir que hi havia una cosa que tenien vaques i que hi havia tota una sèrie d'animals que produïen una sèrie de productes que eren inicialment de luxe però adequadament comercialitzats, eren magnífics, d'alt preu, i un valor afegit molt alt, i es van especialitzar en això que encara ho són, formatges, mantegues, tot això. I van desenvolupar aquesta agricultura ramadera d'un enorme potencial, que és una agricultura típicament intensiva. Productes de transformació, que a més implica també una certa transformació industrial, però ho va lligar amb les dues coses. Era aquesta revolució industriosa amb la qual, no ho he dit abans, no ho sé si ho he dit, però si no ho dic ara, Holanda portava la davantera a Gran Bretanya. En aquest aspecte, Fins al 18, a finals del 18 ja, a la meitat del 18 ja Anglaterra estaven equiparats i després l'alçada produirà un en lloc de l'altre. Un se quedarà amb la industriosa i les altres faran la industrial. I després les altres tindran que imitar-los. Però que des d'aquest punt de vista sí que tenien un dinamisme molt gran. I el plat importàvem tranquil·lament del Bàltic.
Diu que els holandesos socialment està mal vist no ser un negociant, o sigui, no fer servir el capital perquè estan tan, bueno, estan forrats, vaja. Hi ha molt de capital, vaja. I jo crec que és molt important, clar, després... Això, és que tu s'ha acabat amb la dignificació del treball manual i és la manera com comença el Smith el seu llibre, de fet, perquè ell comença parlant, no parla de la dignitat del treball, però posa el treball com a l'element fonamental i és potser això el que és el lloc des d'on neix tota la seva teoria, d'alguna manera, és a dir, per satisfer les nostres necessitats hem d'adquirir una sèrie de productes, el nostre treball ens en dona uns i la resta l'hem d'aconseguir comprar el treball dels altres. I sembla que tot ho faci girar a partir de la roda del treball. I jo crec que això alguna cosa deu tenir a veure amb la religió o bueno, amb la tesi de Max Weber segurament del protestantisme.
És més, el que ha fet famós el llibre des del punt de vista de la repercussió posterior, és que justament aquesta tesi, la tesi del treball com el valor de la riquesa de les
nacions. Potser el que mantenien els holandesos era aquest, o sigui, tot i que havien de ser negociants, potser havien de ser perquè tenien accés a capital, no perquè hi havia alguna cosa més allà, o sigui, perquè hi havia alguna raó, per dir-ho així, més profunda. No sé què, la frase de Chesterton, algú se'n recorda? Que els holandesos són un país d'esclaus, que venen, són, bueno, que són gent que venen de diferents llocs, que no provenen dels orígens holandès, diguéssim, no sé com anava la història. Això és una xifra.
Tu que parlaves del canvi tècnic, i de la recepció del canvi tècnic, una cosa que, bueno, que m'ha corregut, els britànics es van beneficiar molt a finals del 17 d'un altre aconteixement polític que va ser la guerra d'independència dels Països Baixos respecte a l'Espanya, perquè això va representar la repressió espanyola, el duque de Alba, que todavía se acuerda de totes aquestes coses, va representar una emigració massiva d'artesans holandesos cap a Anglaterra, país tradicionalment d'acollida de totes les grans migracions polítiques d'Europa, igual que Suïssa, a menor escala també ho va ser en el seu moment, i això va significar la recepció de tecnologies que ells no dominaven del treball de la llana, tradicionals, de les velles draperies, que es deia la vella panyeria, molt important, i aquesta virtualitat, aquesta tecnologia que va vindre de fora via, per dir-ho així, exili polític, són ells els que van saber beneficiar-se i donar-li la truita completament. I eren gent provinent de l'exili polític d'Holanda, gent que sortia fugint, i després a França, quan els grossos volantes, el mateix, van sortir tots, però allò, per cames cap a la Bretanya, que va ser sempre... I aquest sentit de país d'acollida, la Bretanya li ha anat molt bé.
No hi ha una sèrie... No hi ha algun d'aquests factors de benefici del comerç i foment del comerç que són anteriors a la revolució gloriosa i al Village Rights? És a dir, tu parles de l'urbanisme i de la importància de la ciutat de Londres, que segurament va ser molt determinant. Londres ja feia... Això no ho sé gaire, però ja feia, sí, potser un segle o dos que no participava a la Lliga Hanseàtica i no tenia aquelles rutes de comerç amb ciutats naturals, amb normal, sí. I no tenien, la Hansa Alemanya no tenia ja permís del rei d'Anglaterra per exempció d'arancels i de
i després el
creixement de Londres com a ciutat comercial no venia, potser venia fins i tot d'abans i va ser tan pràctica,
diguem-ne. No, això és de sens dubte.
Marítima.
I, però de fet no únicament d'abans, és a dir, entre 1600 i poc, 1500 finals del segle XVI i tot el segle XVII, jo el que he intentat dir és això, justament és a dir que Londres creix de forma espectacular, però Londres creix gràcies al comerç, que ja ha començat abans, el que passa és que es reforça moltíssim després, i les guerres contra els holandesos que li donen més, i després clar, quan ells són els primers, inclús els holandesos que creen la companyia de les Índies Orientals, les famoses companyies de les Índies aquestes per accions, que són les primeres societats anònimes de la història, i clar, això no els donava una potència. Els holandesos ho copiaran dos anys després, però ells també tenen iniciativa des d'aquest punt de vista i Londres creix gràcies a les activitats mercantils des d'allà a temps. Però el salt que ha matat fort és 17-18.
I aquesta concreció, diguem, dels mercats físics, de petita escala, el fet que portin mercaderies per un milió de persones, que sigui un mercat concret, a més, dic jo que devia fer molt més eficient tot aquest comerç, tot aquest transport de mercaderies, no? El fet que la població no estigui dispersa, com has dit abans.
El que passa és, pensa també que a vegades si això no ho acompanyes d'una millor diversificació, d'una bona diversificació urbanística en un país, te quedes amb una macrocefàlia. És a dir, per exemple, el cas d'Espanya. Hi ha un moment en el qual Madrid es converteix en Villa y Corte i és una ciutat molt important i de les més importants d'Europa al segle XVII. Però quan tu mires els camps que envolten Madrid i no són res, agafes un ampli radi d'acció entorn a Madrid i és agricultura de la més tradicional, antiga, amb crisi de subsistència, etc. Al contrari, totes les rutes que porten a Madrid són excel·lents, carregadíssimes de coses, no on venen aquestes coses? De molta distància. És a dir, que el potencial d'una gran capital en molts moments, en alguns moments, pot ser que sigui negatiu pel seu interland més immediat, i pel contrari molt beneficiós per a altres països. A Madrid arribaven productes de tota Europa, perquè era la Villa y Corte, i allà arribaven les grans, la plata americana, i d'allà, bueno, ja no arribava ni a Madrid, sortia de Cádiz directamente, eran los famosos aquellos, se llamaba el dinero ya, bueno, que cambiaba de mans directament d'un vaixell a Sevilla, que venia d'Amèrica, un vaixell holandès, francès o anglès, i sortia immediatament pel Roa del Quibirí, i agafava ruta. Per què? Era l'assignat, o sigui, el dinero que ja se debia des de feia 30 anys. I el moment que arribava la flota, a la majoria, doncs això és la decadència espanyola.
I en canvi, aquesta ruta que parles de la batalla Àfrica, esclaus a Amèrica, des de quan està? Perquè...
Això és concreta sobretot el 18.
I no hi ha una prohibició a Amèrica del 19 d'importació d'esclaus? Com afecta
això? Pues porque, no, però això afecta perquè els anglesos, després de les guerres napoleòniques, ha passat als Estats Units, la seva colònia, les 13 colònies, s'han independitzat, ja no hi ha negoci. Per tant, aleshores ja el negoci dels esclaus no els interessa gens, i el que volen és perjudicar els americans, s'han independitzat. Per tant, diguem-ne, aquest és un negoci que s'ha estroncat molt, i ells el que fan és la prohibició del comerç. No de l'esclavitud, sinó del comerç d'esclaus. I com ells controlen l'Atlàntic perfectament, doncs creuen que poden imposar, i aleshores comença la persecució. I a poc a poc van convencent a molts altres països de l'abolició de l'esclavitud, com a mínim de l'abolició inicialment sempre del tràfic d'esclaus, no de l'esclavitud. L'esclavitud continuarà als Estats Units fins a la guerra de la successió, continuarà a la Cuba espanyola fins que la perdem, i l'esclavitud és un element que costarà molt d'erradicar. Però el tràfic d'esclaus sí, comencen a perseguir, i per tant això fa incrementar el preu dels esclaus. I els que es dediquen al tràfic d'esclaus en el moment de la prohibició britànica i se'n surten, que bona part se'n sortien perquè controlar l'oceà Atlàntic, a pesar que tinguis una bona flota, no era tan senzill, era un negoci rodó a partir d'aquest moment. Curiosament els catalans van participar molt, perquè se'n van posar les botes. Hi ha algunes fortunes importants d'aquest país fetes sobre això. És més, als catalans els va costar molt acceptar l'abolició de l'esclavitud, del tràfic d'esclaus. Encara hi he trobat documents dels anys de la revolució del 68 a Espanya, amb el qual la burgesia catalana protesta entre el gobierno de Madrid reiteradament de que si desplaçamos en Cuba no hacemos nada y vamos a perder la isla. Hagan gestiones ante el gobierno británico para que deje que algunos cuantos barcos al año pues vayan para allá, porque el preu està molt alt de l'esclau. Això és un capítol negre de la història, però perdó, el negre, no volia...
No. Bueno, hem de fer l'hora. Moltes gràcies. Moltes gràcies per venir avui.
Moltes gràcies. Encantat, m'ho passa molt bé.
El pròxim dia comencem el capítol 2, el llibre 2, capítol 1, Armand, divisió del capital. Ah, vale.
Fins la pròxima.